Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Bon dia, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimarts 28 de gener. Una ciutat que avui rep els seus estudis a Josep Gibert, és el tinent d'alcaldia de gestió patrimonial, recursos interns i hisenda de l'Ajuntament de Calella. És un dels nous regidors d'aquest govern que camina des de fa mig any aproximadament. Avui doncs conversarem amb Josep Gibert, d'aquí uns moments al nostre plató, en un dia en què també preguntem al Gremi d'Hostaleria del Maresme si aquest temporal que ha estiat molt la nostra comarca doncs afectarà les reserves de Setmana Santa. D'aquí uns moments en parlarem amb el Jordi Noguera, que és el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme. I a partir de les 11 del matí, com cada dia, farem tertúlia, debatrem de temes de ciutat, avui amb el Quim Rey, el Jordi Martí, el Pere Puig, el Josep Grima, el Francesc Membrives i el Josep Maria Vila. I avui acabarem la ciutat amb música de Rosalía, no podia ser d'una altra manera, ho volíem fer-ho ahir, però no ens va donar el programa de sí. Aquesta cantant catalana que ha guanyat el Premi Grammy i que reivindica el flamenc, el Mal Querer de Rosalía, s'han portat al Grammy 2020, el millor àlbum llatí alternatiu, en una nit doncs, que va estar doncs, dominada per Billie Eilish. Avui acabarem la ciutat amb música d'ella, de la Rosalía. Salutacions un matí més. De qui us parla aquesta hora, el meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem, com cada dia, fent cop d'ull a la previsió de la meteo amb el Quim Serra. Què tal, Quim? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Ahir, finalment, la presència de núvols força densos durant la tarda, tot i que poc actius i sense precipitacions, van afavorir que la temperatura màxima no pugés gaire, fins i tot en alguns punts del Maresme va arribar a baixar. Respecte al dia anterior, respecte al diumenge, avui, però, el vent de ponent serà l'encarregat de fer que pugin, i de forma clara, les temperatures. Algunes màximes cap als 18 graus a les hores centrals del dia, per tant, unes temperatures que seran pràcticament primaverals. Pel que fa als vents, bufaran de fluixos a moderats, oest-sud-oest aquest matí, durant la tarda aniran entrant vent del nord-est cap al Maresme Nord i això farà que la temperatura comenci a la baixa, però no impedirà que ja s'hagin assolit les temperatures diurnes, les màximes, que per tant seran força suaus, com ja hem comentat. Ambient assolellat en conjunt, núvols prims aquest matí sobretot, més sol a la tarda. En qualsevol cas, es tracta de núvols poc importants. De cara a demà dimecres, hi haurà una petita línia frontal que creuarà per la zona del Pirineu. Aquí només farà que tinguem alguns intervals de núvols baixos i, en conseqüència, també les temperatures aniran a la baixa respecte a les d'avui. No tant les mínimes, sinó les màximes al centre del dia. Esperem que puguin baixar entre 2 i 3 graus. Per tant, seran les temperatures més raonables per l'època de l'any. Pel que fa a la possibilitat de precipitacions, no n'hi haurà. Els vents demà fluixos de mar cap a terra, sobretot de cara al migdia i la tarda, i la situació marítima, marjol i àrees de mar de fons poc importants. Aquest lleuger descens de demà durarà poquet perquè de cara a dijous tornarà a entrar vent de ponent i les temperatures tornaran a pujar. En definitiva, tornarem a tenir unes temperatures molt suaus de cara a dijous i també divendres, tot i que puguin baixar lleugerament, amb vents que seran, com dèiem, aponentats dijous i amb una situació marítima que continuarà sense complicacions importants aquí a la costa Maresme.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si avui us heu de moure en vehicle per la ciutat de Calella, recordeu que hi ha un tall al carrer Ensem Clavé, entre Sant Josep i Escoles Pies, fins les 7. Un tall també de 24 hores al Rialany dels Frares, entre la N2 i els Agustins, per obres al clavegueram. També un tall de 24 hores al carrer Montoriol, entre Rialany dels Frares i Àngel Guimarà. I un tall fins a 11:45 al carrer Valeri Saleta, entre Indústria i Joan Fuster. I si heu de fer servir el transport públic, recordar, primer de tot, informar que pels danys produïts pel temporal, la R1 de Rodalies, la que passa per aquí pel Maresme, està interrompuda. La circulació de trens entre Malgrat de Mar i Maçanet-Massanes, habilitat però servei alternatiu per carretera. En el tram entre Mataró i Malgrat, retards que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils, funcionen amb normalitat. I aquesta hora, com cada dia, saludo a la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu una comarca?
Doncs bé, seguim una mica... Em sento una mica com repetitiva, però és que el temporal ha deixat aquí uns desperfectes i unes conseqüències i crec que hem de seguir parlant i, malauradament, de la notícia que porto ara en parlarem molt més, perquè una de les zones més afectades de Tordera també s'ha quedat amb un transport públic molt debilitat. Sí. El desbordament de l'aigua del riu Tordera va fer caure dos ponts entre Blanes i Malgrat i va quedar totalment afectada la infraestructura i, per tant, no la circulació de trens entre Maçanet i Malgrat s'ha vist interrompuda. De fet, Adif estima que trigaran entre 6 i 9 mesos a poder restablir-ne la circulació, ja que caldrà aixecar un pont des de zero. Mentrestant, Rodalies i la Direcció General de Transport i Mobilitat ja van informar la setmana passada que oferirien un servei alternatiu per carretera, per fer aquest recorregut de Maçanet a Malgrat. I el problema que ha passat? Doncs bé, davant les irregularitats d'aquests serveis, múltiples usuaris s'han queixat a través de les xarxes socials assegurant que els busos van en retard o que inclús alguns no passen o el seu pas, per exemple, per Tordera, perquè sobretot molts usuaris de Tordera potser no paren a l'estació de Tordera. És per això que l'Ajuntament de Tordera s'ha posat en contacte amb el director general de Transport, qui ha assegurat que s'està acabant de treballar per ajustar els horaris, no? Que és molt recent i encara estan treballant per ajustar aquests horaris. També des de l'Ajuntament han demanat a la Direcció General solucions i celeritat en la informació sobre les condicions d'aquest servei alternatiu per poder informar els usuaris que ara, a hores d'ara, van una mica com perduts perquè no sabem ben bé els horaris, quan passarà, si passarà aquest, si hi ha suficients busos tan bé com trens, no?
Hi ha molta desinformació,
Hi ha moltíssima desinformació. L'alcalde, de fet, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, demanava ahir solucions immediates en declaracions a Ràdio Tordera.
El que sí que ha d'haver-hi un compromís per part de la Generalitat és a mantenir el servei. És evident que Tordera té una estació i que, per tant, un servei té uns usuaris. No pot ser que a partir d'ara la gent hagi d'anar a Malgrat, per exemple. Ans al contrari, la gent ha de poder anar a l'estació de Tordera utilitzar un bus, això sí, amb la dificultat de curar de pujar el bus i baixar a Malgrat. Però això és una exigència que hem fet avui amb el conseller i que estarem en aquesta situació, calculeu, fins a l'estiu, perquè el que se'ns deia també des d'infraestructura és que aquesta via no torna a ser, no podrà ser utilitzable com a mínim fins d'aquí 6-8 mesos. La qual cosa vol dir que tot aquest temps estarem sense tren. Altra cosa és que això tampoc ho han acabat d'aclarir, com resoldrem l'anada a Girona.
Clar, l'anada aquesta a Girona, que l'alcalde assegurava que, de fet, sí que podrien arribar-hi trens des de Girona fins a Tordera, però ara que també aquest servei ha quedat interromput, tot i que el despreniment d'aquest pont no afecta la circulació a Girona.
Clar, podria ser des d'allà fins a Girona, no?
Des de Tordera fins a Girona des de Tordera.
Sí, sí. Bueno, veurem.
Seguirem.
Què més, Naomi?
Després, també, seguim parlant del temporal. Ara porto unes recomanacions perquè segurament hi ha molta gent que ha patit a les seves cases desperfectes.
Sí.
I si la setmana passada informàvem de que el Consell Comarcal t'ofereix aquests certificats, que vam crear una mica també...
Home, el preu mòdic de 40 euros.
Exacte, va crear una mica de revolució a les xarxes, el preu pel qual havies de pagar aquest certificat.
Sí.
Doncs bé, ara sí que ens ofereixen una cosa totalment gratuïta, el Consell Comarcal.
Ho sabem.
Seguint les recomanacions de l'Agència Catalana del Consum, ha elaborat una sèrie de consells per poder realitzar les reclamacions relacionades amb aquest temporal. Per exemple, recorden que el termini per comunicar a les asseguradores els desperfectes de danys i sinistres en béns materials és de 7 dies naturals des del moment d'ocasionar-se aquest perjudici. Per tant, podríem calcular que va ser dimecres, dijous passat, no els dies amb més incidències, per tant, tenen fins demà o demà passat per comunicar-ho.
És a dir, 7 dies.
Exacte,
7
dies
a les asseguradores
naturals.
Val.
Correcte, per tant,
cal que correm, doncs.
Cal que correm, exacte. En aquest sentit, recorden també que cal trucar a la companyia i aquest ha de facilitar el número de referència perquè quedi constància o poder realitzar el seguiment de la reclamació. Segons informa també el Consell Comarcal, en cas que s'hagin patit desperfectes materials i també talls en el subministrament, també s'ha de comunicar a la companyia, perquè potser et pot compensar per aquelles hores o aquelles despeses de que potser has hagut de marxar fora de casa perquè no tenia subministrament elèctric.
Clar, i tant.
En aquells casos, per exemple, més extrems, la companyia d'assegurances ha de comunicar-ho al Consorci de Compensació d'Assegurances, que indemnitza per danys produïts per fenòmens naturals. I en els casos que la companyia asseguradora no tingui la petició o si la resposta rebuda no és satisfactòria, es pot contactar amb l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor o visitar la mateixa web del Consell Comarcal del Maresme, que sí que és una visita totalment gratuïta.
Em quedo amb això, d'aquests 7 dies naturals,
No,
que,
no, no.
Que la cosa ja acaba,
La cosa ja s'acaba.
Doncs vinga, espavilem.
Tinc un últim breu,
sí. Ah, sí, digues. No, m'he pensat que ja estaves.
No, és un últim apunt també del temporal, perquè amb el temporal també hem posat tots a la vista en les vies del tren i sembla ser que ara tothom s'ha adonat que les tenim massa a prop del mar. Doncs bé, el Col·legi de Geòlegs aposta perquè aquestes vies passin per l'interior, perquè diu que si les canviem es facilitarà l'aportació natural de sediments als rius de la conca del Mediterrani i ajudarà a construir el litoral. I que, per tant, aquestes vies el que estan fent és impedint que potser les platges es puguin allargar en extensió i si s'allarguen en extensió doncs no tindríem els problemes que hem tingut aquests darrers dies.
Doncs a veure si ho escolta, que ho ha d'escoltar. Ja seria dia que ens desviessin la via del tren. Molt bé, Naomi, gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I si entreu al web radiocalella.cat com a notícies destacades, hi podeu llegir que el jutge veu insuficients les dades per imputar a Candini i els 11 exdirigents de Convergència. A Pineda, que xifra, ho deia ahir l'alcalde de Pineda, aquí a la ciutat, en 2 milions d'euros, els desperfectes del temporal Glòria. I Josep Torres, del PSC, que també ahir va passar pel programa, i va negar l'impacte de l'Aldi sobre el comerç local. Diu que farà la competència a d'altres supermercats. I de les portades de la premsa que es publica avui dimarts, fem una lectura ràpida de titulars. El Punt Avui, a la portada Crisi Oberta, la decisió de retirar l'escó a Torra Esquerda. La majoria independentista, la legislatura s'aguanta d'un fil després de la divisió mostrada pels socis de govern. És el que destaca el Punt Avui avui a la seva portada. El periòdico també a la portada, fotografia de Torra i Aragonès, col·lapsa el govern, La Vanguardia que diu que Junts per Cat i Esquerra confirmen la ruptura i se situen al caire de l'avançament electoral. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu el País a portada que Torra empeny la legislatura catalana a un final accelerat, i El Mundo que diu que Podemos va contractar a la firma afín al chavisme abans de ser inscrita. És el que diu la premsa d'avui dimarts, 28 de gener, 10 i 16. Així comencem la ciutat d'avui dimarts.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
I just wanna dance alone. Ràdio Calella Televisió. A Facebook, clic que m'agrada i comparteix els continguts de facebook.com/Ràdio Calella.
L'Alt Maresme, el Gremi d'Hotelers de l'Alt Maresme, esperen que els efectes del temporal Glòria no tinguin un impacte elevat a les reserves de Sabana Santa. Tenim en línia a Jordi Noguera, que és el president del Gremi d'Hostaleria del Maresme. Senyor Noguera, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre la nostra trucada. En un moment que sabem, ens deia el senyor Noguera, que també té un hotel a Pineda de Mar, que el tenen inundat, ens deia fa una estoneta.
Sí. Per desgràcia, hem patit de primera mà els efectes d'aquesta llevantada, d'aquest temporal, i bé, el problema és que ens ha entrat l'aigua i hem tingut una important inundació en gran part de les instal·lacions de l'establiment.
Saps si hi ha altres hotels, altres establiments que també han patit conseqüències del temporal?
Sí, sé que a Santa Susana també hi ha algun hotel que també ha tingut problemes i també els hi han entrat aigua, sobretot en les parts, diguem-ne, de soterranis, de zones de magatzems. Bé, i per descomptat, doncs, els companys també dels càmpings de la zona de Malgrat, tota la part de la Tordera, doncs, per descomptat que aquests ja ho hem vist durant tots aquests dies per els mitjans de comunicació, per les televisions, en fi, el desastre que hi ha.
Hi ha alerta que la feina serà complicada perquè el desastre és elevat i tenim la Setmana Santa, sembla que sigui lluny, però els dies passen molt ràpid i això serà un pim-pam. Hi ha certa preocupació des del gremi, senyor Noguera?
Evidentment que hi ha una gran preocupació perquè nosaltres veiem doncs, que ens queden 2 mesos per endavant per la Setmana Santa i la feina que hi ha per fer doncs, és molt gran. Tot i que d'alguna forma doncs, sembla que la climatologia ja comença a reconduir-se i a posar les coses al seu lloc, l'esforç, diguem-ne, per posar totes les infraestructures i tots els mitjans necessaris per tindre-ho tot en el dia serà una mica complicat. Tot i així, a veure, nosaltres som relativament optimistes en aquests moments perquè pensem doncs, que bé, que tenim encara un cert temps fins a principis de Setmana Santa, o sigui, fins a la primera setmana del mes d'abril, i esperem doncs, que amb un sobreesforç humà, com aquell qui diu, doncs, puguem posar-ho tot el dia.
Un sobreesforç humà, però que val diners. Ahir l'alcalde de Pineda, aquí mateix, xifrava en 2 milions d'euros els desperfectes del Glòria. Avui a Consell de Ministres, què n'esperen vostès d'això, senyor Noguera?
Bé, esperem doncs, que aquestes decisions polítiques o aquestes respostes que es donen doncs, realment es portin a terme. Esperem doncs, que a curt termini aquestes partides que s'estan sol·licitant com ajudes per tornar a reconduir la situació i posar els passejos i posar, diguem-ne, totes les instal·lacions necessàries arribin als diners i evidentment que tots volem que ben aviat això es pugui resoldre i es pugui solucionar i puguem tindre doncs, el nostre destí vacacional amb ordre i atractiu com sempre ha estat per als nostres visitants.
L'alcalde Xavier Mor deia ahir que s'ha de començar a repensar les façanes marítimes i que fora ciment i que se'ls ha de donar un caire més natural, no? Per impedir doncs, que torni a venir una llevantada i es torni a emportar els passejos. Vostès hi estan d'acord amb això, senyor Noguera?
A veure, el cert és que davant de la força d'aquest temporal i del mar, jo penso que difícilment qualsevol impediment físic que haguéssim haver posat hagués haver privat de que l'aigua ens hagués entrat igualment. Canviar la fisonomia del litoral és molt difícil. Canviar, diguem-ne, els passejos marítims, construir-los d'una altra forma, eliminar part del ciment que hi hem anat invadint a dintre de les franges costaneres. Ara, jo penso que el tractament no és pròpiament diguem-ne, del passeig interior. El problema ve de les mateixes platges, dels mateixos, de la mateixa sorra, que moltes vegades s'ha remogut, hi ha hagut canvis, les corrents marines hi han afectat, i tot això doncs, hi ajuda a facilitar doncs, que no hi hagin aquestes barreres físiques naturals a dintre del mar que privin una miqueta doncs, que aquestes corrents tan fortes puguin arrossegar l'aigua amb aquesta força tan gran.
Vostè creu, senyor Noguera, que les imatges que s'han vist aquests dies del litoral maresmenc condicionaran els turistes a l'hora de triar la nostra destinació per les seves vacances?
Bé, en aquest sentit, jo penso que les imatges que s'han ofert pels mitjans de comunicació en general de tota la costa fan doncs, que també es vegi una part, diguem-ne, els desperfectes, que es vegi el temporal, que es vegi tota la magnitud, diguem-ne, d'aquesta tragèdia que estem patint, però per altra part també l'esforç de la ciutadania, l'esforç doncs, d'alguna manera, com vàrem poder veure el diumenge o cap de setmana, en el qual doncs, molta gent ja d'alguna forma van voler col·laborar i van voler doncs, posar aquesta aportació per reconduir la situació. Mm. A veure, és un primer pas i és un pas que d'alguna manera consciència a que la gent, doncs, la platja i tot el front marítim l'hem de cuidar al màxim, no? Jo penso que bueno, aquestes imatges també s'han extrapolat en els mitjans de comunicació i s'han difós i, per tant, jo crec que el visitant també valora una mica doncs, aquest esforç dels nostres ciutadans i veuen doncs, que aquest esforç d'alguna doncs, forma facilita també la imatge doncs, de millora, de que les nostres instal·lacions nosaltres volem que estiguin al 100% amb ordre i espero i desitjo doncs, que aquesta consciència doncs, faci que els visitants, els nostres turistes, doncs, també vulguin ser una mica partícips de conèixer aquesta realitat nostra que estem patint. Per tant, un abans i un després, diria jo, una part negativa en els efectes i una part positiva en l'esforç que entre tots plegats hi estem posant per tirar-ho endavant, per resoldre tots els problemes, per posar-ho tot en ordre i a veure, i són dos mesos, sí, ja ho sé que tampoc no és molt de temps, i haurem de córrer i haurem de patir, però si Déu vol, una mica de sort, tots ens sortirem.
Bueno, és allò que diuen que fins i tot de les pitjors situacions se'n pot treure alguna cosa bona, no?
Sí, evidentment, a vegades, doncs, no sé, passen circumstàncies a la vida doncs, que et fan reflexionar i et fan pensar si realment doncs, el camí que portes és el correcte o en certs moments doncs, has de reconduir i has de prendre altres decisions que, bueno, que en el dia a dia potser no t'hi aturaries i no, no pararies doncs, a canviar res.
Molt bé, senyor Noguera, doncs desitgem que passi ràpid això i que es puguin posar al dia en el temps més
breu
possible.
Tant de bo que sigui així i que ben aviat us podem donar bones notícies de que tot ja està en ordre.
Segur. Eh? Molt bé, Jordi Noguera, president del Gremi d'Hostaleria al Maresme. Gràcies.
Gràcies a tots vosaltres. Adéu-siau, bon dia.
10:27, ara sí, una petita pausa. Anem a plató. Avui conversem amb el tinent d'alcaldia, Josep Gibert.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat. Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 5426 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps. van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Aquest dijous 30, a les 12 i a les 6 de la tarda, escolta el grup petit del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Pau a Ràdio Calella i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter@radiocalellatv. Participa.
Doncs em fa especial il·lusió avui aquesta entrevista amb el tinent d'alcaldia Josep Gibert, perquè l'hem tingut molt aquí a la ciutat de Tertulià, ara ja no, ara ja ve en condició de tinent d'alcaldia, en aquest cas de l'àrea de gestió patrimonial, hisenda i recursos interns. Senyor Gibert, què tal?
Bon dia, bé, gràcies, gràcies.
De fet, no havia tornat a la ràdio d'ençà de la seva època de Tertulià, no?
No en deixava.
Home, no ho digui això, que nosaltres l'hem convidat, eh? No ho digui, no ho digui.
No, vull dir que m'ho vaig passar molt bé aquell temps aquí de Tertulià. Poder més bé que no m'ho passaré a partir d'ara.
Sí?
Dic jo, perquè, clar, és un altre tipus de responsabilitat.
Clar. No? El senyor Gibert és un dels regidors nous, de l'equip de govern actual a Calella. Ben bé arribar a Imoltre, negociar pressupostos, negociar impostos, en aquest cas, com ho ha portat això?
Bé, home, per mi tot és nou, no solament aquests temes que dius, tot és nou i m'ha costat una mica adaptar-me després de diversos anys de jubilació i de no estar mai en una empresa, en una institució pública.
Tot i que vostè és un home d'empresa.
Sí, clar, però...
Molt avessat
a negociar. Sí, però molt, és molt diferent tot. Tot va a un altre ritme, són coses que, bueno, se gestionen de diferent manera i, per tant, costa adaptar-t'hi, costa fins al punt de que hi ha coses que encara hi estic aterrant, diguem-ho així, no? Després de mig any. De totes maneres, bueno, estic content perquè veig que mica en mica vaig agafant les rendes de les coses i em penso que d'aquí a poc ja podré estar content de la meva tasca.
El titular amb el que es queden els ciutadans és que han pujat els impostos.
Sí.
No?
Sí.
I això com ho justifiquem, senyor Gibert?
Bé, nosaltres ens vam comprometre a fer una valoració nova dels sous dels nostres treballadors perquè vam, després d'un estudi que ens va fer una empresa privada especialitzada en el tema, vam veure que els sous dels nostres treballadors no arribaven a la mitjana d'altres ciutats o pobles similars a Calella, no? Llavors, això es havia d'arreglar. També inclús hi havia coses que no estaven bé, fins i tot entre els nostres mateixos treballadors, no? Que hi havien...
En parla dels treballadors públics, els treballadors de l'Ajuntament de Calella.
Sí, però, quan dic els nostres treballadors, clar, refereixo als treballadors de l'Ajuntament, treballadors directament nostres, diguem-ho així, no? I doncs, clar, això es havia de posar en marxa, es havia d'arreglar. Llavors, nosaltres ja tenim, després d'obtenir aquesta informació, vam haver-li donat diverses voltes, vam fer unes quantes reunions per valorar fins i tot arribar ja al punt de cada un dels treballadors individualment, també per seccions, i vam veure que això ens costaria uns determinats diners, no? Llavors, aquests diners no els tenim, per tant, no hi havia més remei que pujar impostos i taxes. Llavors, vam creure convenient fer una pujada determinada per poder obtenir uns diners que ens permetessin, al llarg de 3 anys, poder arribar en el punt de que els treballadors tinguin el sou que nosaltres creiem que toca. per arribar a la mitjana, dic, no sé els que més bé paguem, però arribar a una mitjana entre poblacions del mateix nivell de Calella.
Una pujada d'impostos que repercuteix en els ciutadans. Mm. Ara em poso la pell d'un ciutadà que ens estigui escoltant i diu, home, m'han de pujar més els impostos perquè els de l'Ajuntament cobrin més. Vostè sap que això és un raonament que fan els ciutadans, no?
És que, clar, nosaltres em penso que és un tema social necessari, perquè si jo ja sé que hi ha gent que es pensa que els treballadors de l'Ajuntament no donen la talla en quant a que no fan bé la feina o que no treballen.
Que l'administració pública doncs ho té molt bé, no?
Sí, però no és així. Els treballadors, els que jo estic tractant cada dia, i els d'altres regidors que també me n'han parlat i tal, són gent que s'esforcen molt per fer bé la feina. I, home, com en totes les empreses, sempre pot haver-hi algun que diguis, bueno, aquest a lo millor no tant, no? Però jo penso, en general, estem contents dels regidors actuals, i suposo que els anteriors també, perquè no crec que la gent hagi canviat de cop i volta, no? Estem contents de la seva feina i creiem que en alguns casos doncs se'ls ha de valorar més. I llavors això no hi ha més remei que pujar una mica els impostos per poder donar satisfacció donar solució, diguem-ho així, a una cosa que creiem que no és coherent. No és normal que un treballador de l'Ajuntament de Calella cobri menys per la mateixa feina que un treballador d'altres pobles com semblants a Calella. No és just, no? Llavors, no tothom se li puja igual, no tothom està tan malament com d'altres. Vull dir que hi ha diferents, per això hem tingut d'estudiar gairebé lloc de treball per cada lloc de treball.
Vostès incrementaran amb 418.000 euros la recaptació de l'IBI. Sí, ho dic bé?
Sí, em sembla que
418.000 euros.
Bé, jo sé que el total de lo que anem a pujar resulten uns 500.000.
Sí, en el cas de l'IBI, 418.000. El govern d'Esquerra va posar condicions per aprovar els impostos.
Sí.
L'executiu, vostès, van acceptar condicions plantejades pel grup, com per exemple destinar l'increment de la recaptació per la contribució a finançar la implantació de resultats d'avaluació dels llocs de treball, que és el que deia vostè, garantir la progressivitat dels impostos i aplicar una taxa sobre pisos buits. Com està això, senyor Givert?
Això no depèn de nosaltres. La taxa sobre pisos buits no depèn de nosaltres. És una llei superior que ha de sortir, no sé si de la Generalitat o de l'Estat. Nosaltres no podem aplicar això. Això ja, em sembla que hi ha hagut algun ajuntament que ho ha intentat i no li ha sortit bé.
Es va demanar la constitució d'una taula, però per poder treballar sobre taxes i preus municipals. Com està aquest tema?
Està parlant dels pisos buits?
Sí. Esquerra va demanar la constitució d'una taula de treball.
Sí, és veritat. De totes maneres, nosaltres també estem completament d'acord en fer aquesta taula, però de moment no tenim la informació de quins pisos, quants pisos i quins en concret estan buits. Aquesta informació ens l'ha de donar la Generalitat, que és la que té la informació, que pot arribar a tenir aquesta informació. Nosaltres no la tenim.
Vostès des de l'Ajuntament de Calella no saben si hi ha pisos buits a Calella o quants n'hi han, no tenen aquesta informació.
No tenim aquesta informació.
I l'han demanada, senyor Givert?
Sí, està demanada, però el que passa és que no sabem el que trigarà a arribar, perquè això és un tema que no depèn de nosaltres.
Vostès estan d'acord amb pujar els impostos a una persona que tingui un pis buit? I estan d'acord amb això?
Home, crec que seria convenient fer-ho, sí. Sí. Estarem d'acord, sí.
En la intervenció també en el ple municipal, en aquest de...
Perdó, sempre que el pis buit estigui per voluntat del
clar,
propietari,
que pot estar
Clar,
és que...
clar, és que ja s'ha de matisar això, clar, una mica...
Però llavors també són els propietaris que diuen, escolta, jo tinc un pis de propietat i faig amb ell el que em dóna la gana, si el vull tenir ple el tinc ple, si el vull tenir buit el tinc buit.
Sí, però això, diguem, repeteixo que no depèn de nosaltres, Jo ara parlo a nivell... Bueno, ja sé que estic aquí representant a l'Ajuntament de Calella, però ara en aquesta pregunta en concret li respondré particularment.
Sí.
Jo crec que un pis està buit No és el mateix que sigui d'un propietari particular que d'una entitat d'aquestes
que d'un banc,
realitat,
no?
Exacte, un banc que estan a la millor doncs, especulant clar. Amb ell i tal. Sí, sí. De vegades hi ha pisos que estan buits i no s'ocupen perquè a la millor el propietari no el té prou bé i demana doncs, o a lo millor haurà de demanar en el seu moment, que això ja s'ha fet, ajudes a través de, per exemple, d'aquesta fundació que tenim d'Habitat, doncs ja s'ha fet alguna vegada, tinc entès, perquè jo també sabeu que sóc nou en el tema, sí. Però amb en Jordi Sitjà, l'actual director, hem parlat més d'una vegada sobre aquest tema, i sé que s'ha ajudat a que algun pis d'aquests que no estaven en prou bones condicions per ser ocupat, doncs se l'ha ajudat a arreglar el pis i s'ha pogut llogar amb un lloguer social.
Bueno, es posa
social,
a disposició d'Habitat, ells se n'ocupen d'una miqueta de rentar-li la cara i llavors
això
el lloguen,
mateix,
no?
Això mateix, i això mateix, sí. Uh-huh. Es fa una funció doble, o sigui, sí. Aquell propietari clar. Treu un rendiment garantit i hi ha gent que no es podria permetre el luxe de pagar un preu de mercat, diguem-ho així, i en aquest cas té la possibilitat de poder tenir una vivenda a un preu raonable.
Que ha augmentat bastant el banc de pisos, la Fundació
sí,
Habitat,
sí, sí, sí.
En aquests
mira,
últims
precisament,
mesos. Sí.
Precisament ahir vaig estar parlant amb en Jordi i d'aquest tema,
sí.
I en aquests moments es gestionen 117 pisos, uh-huh. 18 d'ells són propis.
Sí, sí.
Llavors, es gestionen 117 pisos que... Vull aclarir que estan ocupats, No, estan ocupats, vull dir, legalment ocupats.
Que hi ha gent
ocupats.
Que hi viu que estan llogats,
sí,
que estan llogats.
Sí, sí.
Perquè amb el tema aquest de l'ocupació, que no es malinterpretés. Sí, sí.
No, em refereixo a que no pensi ningú ara que... Mira, si hi ha 117 pisos, potser alguns estan desocupats. No, estan legalment ocupats i hi ha una llista d'espera, tinc entès.
Mm-hmm. També puja l'IAE. En
sí,
aquest cas, un increment
sí, sí, sí.
Que els suposarà una recaptació de 11.948 euros. Ja veieu, senyor Givert, que he fet els deures, i això que jo, de
sí,
números,
sí.
En sé
sí,
molt
sí,
poc,
sí. Bueno, Déu-n'hi-do. No, home, és una informació pública, que a més a
sí.
Més no ens hem pas d'amagar, és això. I sí, és així, sí.
I també puja l'impost de construccions.
Sí.
En aquest cas passem d'un 3,2 a un 3,4.
Sí.
És una pujadeta petiteta,
sí.
Però li haig de preguntar, vostè creu que això pot frenar en algun moment?
Home, jo crec que no.
La construcció no.
No crec que no, perquè és un percentatge petit sobre el total del cost d'una obra. No crec que no.
Uh-huh.
No. Home, si creiéssim això, no poder haguéssim fet una altra cosa diferent.
També s'ha pujat l'impost de vehicles.
Sí, sí, sí. Tots tenim vehicles. Ens tocarà pagar més, sí, una mica més.
Certament.
Sí.
I les plusvàlues, que aquest és un tema que sempre està damunt la
sí.
Taula, no?
Sí.
Hi ha comunitats que paguen més, n'hi ha que paguen menys...
Sí, a veure, les plusvàlues... Bueno, això...
D'un 13 a un 14%
sí,
passa, pujant.
Sí, em sembla que hi ha un límit molt que altres poblacions utilitzen fins al tope.
Uh-huh.
Doncs nosaltres hem sigut, crec que, prudents i pugem un podíem pujar un 30, O sigui, el límit està a 30%,
Imagina't.
Sí, sí.
O sigui que,
hi estava un 13 i pugem un 14. Vull dir que tampoc és... que hagin fet una puja, estàvem al 13.
Malgrat quan et toca pagar una plusvàlua, són uns diners que dolen, Perquè
sí,
dius, home,
sí,
el que tenia el pis també ja la va pagar en el seu moment, no?
Sí,
és a dir
sí,
que,
sí,
clar,
sí.
Dius...
Bueno, són tantes coses. Mira, jo ara, els jubilats, per exemple,
sí.
No? Els jubilats, Vox Populi, és, ostres, ara resulta que pago impostos per un dipòsit que vaig anar posant durant tota la meva vida laboral en un lloc. I ara resulta que quan me'ls estan tornant, diguem-ho així, em fan pagar impost.
Sí, impost. Sí.
Sí.
No, el sistema
així,
està mal muntat.
És així.
Està mal muntat,
no
està clar.
No sé si mal muntat, però és així.
Està
ho
clar.
Hem d'assumir.
En la intervenció, centrem-nos en el ple d'aquest cas dels impostos,
sí.
Que es va aprovar doncs, la pujada. Vostès van parlar de dos compromisos. Un amb Ciutadans i l'altre amb Esquerra. El de Ciutadans era incrementar la partida de bonificacions de l'IBI
sí.
Per a persones amb dificultats econòmiques.
Sí, 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 sí.
Com està aquest tema?
Sí, sí, es va dir que s'aplicaria i s'aplicarà, sí.
I quin és el barem? Quan parlem de persones amb dificultats econòmiques, això venen derivats de serveis socials? Com ho fan, això?
Perdona que no tinc la informació a mà, eh? No t'ho puc... Sé que hi ha una bonificació, no sé si és del 50% o així, el propietari del pis... El propietari del pis rep aquesta bonificació en l'IBI. Sempre que llogui el pis amb unes determinades condicions. Lo que no, sembla que és el 50%, no estic segur. El 50% de bonificació. Sempre que llogui el pis amb determinades condicions socials, diguem.
Vostès van acceptar això, però finalment Ciutadans no els va votar a favor de la pujada d'impostos, no?
Bueno, què hi farem? La seva opció.
En el cas d'Esquerra, els hi deia, constituir aquesta taula de treball, que em diu vostè que està això en stand-by, no? Una taula de treball sobre taxes municipals, els que afegir el recàrrec de l'IBI per als pisos buits. Això encara no s'ha constituït, aquesta taula de treball?
No tenim la informació aquesta que ens ha d'arribar. Espereu que un dia d'aquests ens arribi, no ho sé.
En aquest mateix ple, la CUP, Núria Freixas, que deia que no es pot augmentar els impostos als ciutadans, que s'hauria de fer, doncs, en aquest cas, als industrials, als comerços, que els que més generen paguessin més.
Sí, sí, nosaltres no hi estem d'acord amb això. De totes maneres, perquè, clar, proporcionalment, el que té un negoci més gran ja paga més i el que té més petit paga menys. De totes maneres, el que sí es va fer, perquè hi va haver un acord amb Esquerra Republicana en aquest sentit, és que el 10% de propietaris de locals, sigui d'empreses, etc., paguin un altre tipus d'impost, o sigui, fins al 15%. En lloc del 5,6, em sembla que és el 5,6, doncs ells paguin un 10% més. Això va ser un acord amb Esquerra Republicana, concretament.
Dóna la sensació que Calella, que és una ciutat que té molts hotels, molts comerços, molts bars, molts restaurants, ha de recollir molts diners a l'hora de recollir impostos.
Bueno, és que també...
Ara que vostè està en el meu ollo, permeti'm que ho digui així, això és així o no és tant com es veu des de fora?
Bueno, nosaltres tenim, per una banda, això que vostè diu, i per l'altra banda tenim una despesa superior a qualsevol altre poble de 20.000 habitants, o ciutat de 20.000 habitants, perquè...
Però no superem els 20.000 habitants nosaltres. Estem en 19.000 i escaig.
Bé, tenim 14.000 turistes, no?, durant l'estiu.
A l'estiu, sí, clar. És el que diem sempre, que tenim els serveis per uns 19.000 i escaig habitants, quan a l'estiu són 25.000
o... I hem de donar serveis a tots. Sí? Llavors, això genera una despesa que la gent sembla que no tingui en compte. Després de tants anys de tenir turisme a Calella, i s'estan fent moltes coses i per atraure cada cop més turisme de qualitat, i ara recordo que no fa gaire va venir un polític aquí que va parlar de que el turisme de qualitat, això, el turisme de qualitat, tots el busquem, el turisme de qualitat. Qui és que no vol el turisme de qualitat?
Va venir aquí a la ciutat, recordo.
Sí,
Qui era? Recorda qui era?
Sí, home, el senyor Tejada.
El senyor Tejada, quan va fa pocs dies.
Sí, no, jo, a veure, a tothom, jo penso, qui és que no vol el turisme de qualitat? A veure, llavors, perquè hi hagi turisme de qualitat i turisme de qualitat i que sigui suficientment nombrós per emplenar els hotels d'una ciutat com Calella, doncs fa falta que els hotels estiguin adequats, que ja cada cop ho estan més. El sector turístic de Calella està fent un esforç tremendo, especialment alguns d'ells, jo suposo que tots al nivell que poden, no? però sobretot sobresurten alguns hotelers que estan fent un esforç. Hi ha algunes categories d'hotels que han canviat a un nivell
superior.
Que fa 10 sí, anys sí. No t'haguessis imaginat.
Sí, 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 sí.
I això vol dir molts de diners que s'hi gasten.
Això vol dir el que guanyes en una temporada acabar invertint-ho
en fer les hores o
posant-hi diners.
No, el que guanyes en una temporada, el que guanyes en moltes temporades de vegades. No, perquè la inversió que s'ha fet en alguns hotels de Calella no són els beneficis d'una temporada, és impossible.
Sí.
I llavors una temporada un hotel no guanya 1 milió d'euros o 2. No, impossible això. Llavors això per una banda, naturalment que l'Ajuntament ha de fer els seus esforços per intentar-ho tenir al dia, però clar, llavors això requereix que els ingressos vagin augmentant també, si pot ser, no? Mica en mica. El nivell de qualitat d'una ciutat també s'ha de transformar en un bon nivell de que la gent que treballa per la ciutat tingui un sou adequat. I això fa també que hi hagi una qualitat en el servei, entenc jo. Llavors, aquí el turisme de qualitat i suficientment nombrós és la quadratura del cercle. De vegades és molt difícil, això. Mica en mica es pot anar aconseguint. Aquí a Calella, des de els últims 15-20 anys, hi ha hagut un canvi positiu en aquest sentit. A Calella ja no hi ha aquell turisme esbojarrat, borratxer...
Aquell de borratxera, no?, que en dèiem.
Jo no vull dir que no hi hagi mai cap borratxo.
Home, però s'han destinat molts esforços a escombrar-ho, sí, això.
Sí.
Està clar que
no
té res a veure el turisme de fa uns anys amb el d'ara. No té res a veure.
Jo penso que hem tornat bastant al primer turisme que vam tenir a Calella fa molts anys.
Sí? Tant?
Era, jo diria que hem tornat... hem de tenir en compte que els temps han canviat molt. Uh-huh. Ara aquí a Calella hi ha també un turisme esportiu que no teníem abans, i això també dona qualitat al tipus de turisme que ens ve. Jo no estic parlant només de l'Ironman ni de la volta ciclista, estic parlant en general. Es fan coses cada 2x3, els clubs hi participen també, ajuden bastant a que això sigui així. I llavors nosaltres, des de l'Ajuntament, el que hem de fer és conservar en tot el que sigui possible totes aquestes activitats que fan moltes vegades no nosaltres, sinó les pròpies entitats. Nosaltres ho hem de recolzar i és el que estem fent. Jo penso que això la senyora Montserrat Candini ho té claríssim. Ella ha sigut el motor de tot això durant tots aquests anys, juntament amb tots els seus equips municipals que ha comandat. I, per cert, aprofito per dir que tota aquesta merda que li estan tirant a sobre últimament, com ja deu saber,
sí.
Ja sé que me'n vaig ara a una altra cosa, però m'ha vingut al cap ara,
sí.
I volia dir-ho. Espero que d'aquí pocs dies ja no ens en recordem el mal que li estem fent amb ella, a la seva família i altres polítics que estan patint les conseqüències d'haver tingut una forma de pensar i d'actuar que no agrada al Deep State, i per tant li estan tirant tota la merda que poden a sobre, i espero que ningú d'aquí a Calella aprofiti l'ocasió per ajudar a que això perduri, diguem-ho així. Jo espero que d'aquí poques hores ja la cosa vagi desapareixent, perquè sembla ser que fins i tot el jutge que porta el cas ha dit que no hi ha proves suficients. No hi ha proves suficients, perquè és que no hi poden haver proves suficients d'una cosa que no existeix. Per tant, Montse, des d'aquí una abraçada a tu i a tota la família.
Tornant al senyor Tejada, precisament, traieu-vos el tema, deia el senyor Tejada que més que augmentar els impostos als ciutadans, potser caldria racionalitzar la despesa, en aquest cas municipal, sí. I va posar d'exemple, per exemple, els 50.000 euros de la volta ciclista o les subvencions als comerciants a la fira, perquè vinguin, en aquest cas, a la fira, que
estaria
sobre els 30.000 euros, la carpa de l'Octoberfest...
Sí, és la seva obsessió. Jo recordo un dia que estava aquí de tertulià, i també es va posar en contacte per telèfon, va trucar aquell dia aquí, i perquè va dir, havia dit en una entrevista anterior, perquè ell llavors ja estava en política, jo no, de que, home, això, exactament això que estàs dient ara, eh? Uh-huh. I això parlo de fa poder un any i mig o dos. Llavors jo li vaig dir, dic, mire, senyor Tejada, dic, espero que si vostè algun dia governa tingui alguna cosa preparada per substituir tot això que a vostè no li agrada. Perquè és que a Calella necessitem que es facin coses com aquesta per posar Calella en el mapa, perquè què valdria que un esdeveniment en el qual tipus volta ciclista, per exemple.
O l'Ironman. Costarà aquests 50.000 euros de la volta ciclista, no? Això,
vostè sap
que... entendre que potser això són masses diners i que...
Saps el que costaria que estéssim a 150 o 160 televisions de tot el món fent un públic reportatge encara que fos d'un minut? Això costaria milions d'euros, no es podria pagar. Doncs això ha provocat que molta gent es conegui Calella a través d'aquests 50.000 euros. És una misèria, francament, per la publicitat que ens ha donat a Calella.
Per l'impacte que vostès creuen, clar, que té la ciutat.
Que crec, vaja, que estic convençudíssim. I això li podies preguntar a qualsevol persona que estigui en el món del turisme, per exemple, que, com jo he estat molts anys, un anunci en la televisió és que no ens ho podien ni plantejar. O sigui que no... Vaja, que jo crec que són uns diners molt ben gastats, si és que han sigut aquests, que en aquests moments no estic segur que sigui aquesta la quantitat, però bueno, suposant que sigui aquesta, doncs jo crec que són diners molt ben gastats en la promoció de Calella. Perquè, i quan dic, és que hi ha un altre tema que no tenim ben entès. Quan parlem de que això beneficia un sector i tal, no beneficia els hotelers únicament, beneficia tots els seus treballadors. És que això és un tema molt social, també. No és una cosa de dir, home, és que emplen els hotels... Home, però els hotels estan plens de treballadors que estan allà guanyant-se la vida com bonament poden. Les temporades s'allarguen gràcies a aquestes coses, la gent té feina més temps... Estem parlant tot el temps de que volem eliminar al màxim possible l'atur. Doncs això és una ajuda. Ja sé que no és la solució definitiva. Ja sé que la gent vol treballar tot l'any, etc. Però, home, si una temporada dura 6 mesos, ja dura normalment 6 mesos i pot durar 7 o 8, doncs mira, és un benefici, no?
És allò que diem tantes vegades, aquella paraula que costa tant de dir, de desestacionalitzar, no?
Sí, clar, clar. Per això, si t'hi fixes... La volta ciclista és a finals de març.
L'Octoberfest
està a l'octubre. L'Ironman és maig i és octubre. Etcètera, etcètera. Vull dir que tot això...
Malgrat això, hi ha gent que encara es qüestiona el retorn de tot això a la ciutat, no? Potser perquè, per exemple, amb l'Ironman té poc impacte en els mitjans de comunicació en els que estem més avesats, no? A vegades es veu molt, per exemple, la volta ciclista a Catalunya, sí. En canvi es veu poc l'Ironman, no?
Sí, però l'Ironman, justament, tinc entès que, vaja, i també ho vaig viure en els últims anys de la meva vida laboral en el turisme, no? Porta molta gent que els acompanyen i aquesta gent no venen només un dia, estan diversos dies per aquí.
Sí, fan una estada per conèixer el territori.
I a més
també,
a més,
no?
Són gent que de poder adquisitiu més aviat alt. I, bueno, jo, en fi, que jo estic... jo personalment ja estava a favor de tot això abans i ara que ho tinc encara més clar.
Queden 3 minuts d'entrevista. Sí. No, em diuen 2, senyor Llibert.
I no hem parlat de gestió patrimonial.
Miri, li volia preguntar, perquè ho tinguen aquí, sí. Que han començat ja les obres de reforma de les dues façanes de la fàbrica.
Sí.
Un minutet. Sí,
podem tenir 2 minuts més.
No, però un minut i mig.
Bueno, fa poc es va acabar d'instal·lar l'aire condicionat a la biblioteca, sí. Que és una. En aquests moments estan ja en marxa la rehabilitació de les façanes d'aquí, de la fàbrica Llobet, a casa vostra també. Sí. S'està fent ara la carrer Llobet-Guri, a continuació es farà al carrer Sant Jaume o Nacional 2, com me vulguis dir, i també s'ha començat les obres del segon ascensor
de la fàbrica,
que,
per el cantó de Gesvia,
la Gesvia, zona de serveis socials, etc. Fa poc ja es va iniciar la licitació, o sigui, la preparació del concurs per fer la tercera façana, que és la del carrer Sant Pere, que s'ha de fer el mes de juliol. O sigui,
quan els nens no vagin a l'escola,
clar,
no?
Perquè per seria un perill que estiguessin treballant allà. També avui, precisament a les 12, d'aquí una hora, signaré amb l'empresa adjudicatària del mobiliari del segon pis de Can Saleta, que ja està, que és els que van guanyar el concurs, diguem.
Hem d'acabar, senyor Givert.
I està amb recursos humans, etc. Bueno,
en fi, que...
Ja hem parlat una mica de tot, no?
Bueno, això vol dir que ha de tornar un altre dia.
Quan vostès vulguin.
Sí? Segur?
Sí, sí, i tant.
Quan nosaltres vulguem?
Sí, quan vostès vulguin i jo pugui, clar.
Molt bé, molt bé.
Coincidir les dues coses.
Segur que trobarem un dia, senyor Givert. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa i fem tertúlia sobre el que ens ha dit Givert i altres temes d'actualitat. Fins ara.
Molt bé.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Pere Gilard. Són les 11 del matí. Oriol Junqueras, exvicepresident del govern durant el referèndum de l'1 d'octubre, ja ha acabat fa pocs minuts la seva declaració al Parlament de Catalunya en el marc de la comissió sobre l'aplicació de l'article 155. Ara, en breus moments, comença el torn de l'exconseller Jordi Turull. Mont Carvajal, des de l'interior de l'hemicicle, quin destacaries de la compareixença d'Oriol Junqueras?
Bon dia, Pere. Doncs en destacaria la seva tranquil·litat, ironia i el seu tarannà de com sempre, l'exvicepresident Oriol Junqueras, amb camisa blanca, sense corbata, americana i pin de conseller a la solapa, ha acabat la seva intervenció responent tots els grups, amb calma, de vegades amb una mica d'ironia. A les fetes per la diputada de Ciutadans, Lorena Roldán, li ha fet només un sol retret, aquest.
Em preguntaven que què em semblava a mi trencar famílies. I ara sí que és una llàstima que no hi siguin. Perquè a mi m'han de parlar de trencar famílies? A mi? Que avui tampoc podré anar a casa meva a saludar els meus fills?
Junqueras ha dit que si va causar malestar a algú, doncs que demana disculpes. Ha parlat sobre el diàleg amb el govern espanyol. Diu que sí, que té cert escepticisme, però alhora molt d'entusiasme a l'hora de dialogar. Diu que s'han mort de ganes i diu que això no és contradictori o que si ho és, doncs que és així, perquè és escèptic, però igualment entusiasme. Ha parlat també de les conseqüències del 155, ha recordat que els que més entusiasmats estaven, Albert Rivera de Ciutadans o Sáenz de Santa Maria, doncs que ja no hi són. I ha dit, jo sí, jo hi sóc i jo hi seré. Ha acabat amb una maldat, ha dit ell mateix. Diu que sí, que ara al vespre tornaran a la presó, però que a la presó hi ha molta gent molt més honrada que molts dels poderosos que ens condemnen cada dia. I amb això ha acabat la seva intervenció, que ja estava de peu, i ha marxat entre abraçades dels companys i aplaudiments fora de la sala. Després, a continuació, ha entrat Jordi Turull, l'exconseller de la presidència, que està parlant en aquests moments. Ell sí porta corbata, també el pin de conseller a la solapa. L'escoltem en directe.
Tampoc els efectes materials i perjudicis concrets per la institució de la Generalitat en el camp d'afectació de la seva governança, en el camp de planificació i desenvolupament de plans i programes, de la paràlisi de l'administració acompanyada d'un increment de la burocràcia, de la pèrdua de recursos propis per aquesta paràlisi en l'aplicació del 155 o dels enormes efectes...
Doncs aquestes són les paraules de Jordi Turull, exconseller del govern durant el referèndum de l'1 d'octubre. Mont, estarem en contacte. Bon dia.
...defensa jurídica dels interessos de la Generalitat, perquè, és clar,
fins ara.
L'Estat era...
Més qüestions. Aquesta hora també us expliquem que al Baix Penedès, el municipi de la Bisbal, es sotmet a una prova pilot per avaluar les necessitats reals de neteja i desbrossament de diversos carrers. Un estudi que anirà a càrrec de la Fundació Teresa Lourdes Meronyo, que ens en pots detallar.
Compte que s'ha format per 8 nuclis de població amb característiques diferents i que, a més, les necessitats d'aquests serveis poden variar en funció del mes o l'estació de l'any en què ens trobem. Aquesta prova pilota es du a terme ara perquè ha finalitzat el servei de desbrossament de carrers que l'Ajuntament tenia contractat. Abans de tornar-lo a licitar, les regidories de Medi Ambient, Mobilitat i Via Pública han considerat oportú estudiar les necessitats reals que té el municipi a fi de redactar el plec de clàusules més adient.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Aquesta taula és com un dinar de, és com un dinar de Nadal, que tens a tota la família, perquè cada dia està més plena, la qual cosa celebro.
Una de les coses més difícils d'un dinar de Nadal és que el cap de taula sàpiga gestionar.
Sí.
Doncs els temes, vull dir.
Doncs el cap de taula...
Et passem la gestió a tu?
Sí. No, a mi no, el cap de taula és en Pere
Puig. No, que ets tu. La com que mares ets tu.
No, jo...
A la ràdio el cap de taula és la peixera.
Jo amb prou feines mano a casa, Pere.
Doncs aquí emanes.
Ai,
sí, home,
pobre de
sí,
mi.
Sí, home.
Ja pots contar. Bueno, escolta'm...
És que total, tu tens aquí tot homes que es deixen manar. Perquè a casa no manen, tampoc.
No maneu a casa,
no,
vosaltres?
No hi estan habituats.
Sí, com diu un amic meu, sempre tenim l'última paraula, però sempre és la mateixa. Sí, carinyo.
Doncs sí? Escolta, això és un mantra que us aneu repetint vosaltres.
No, ja, aquest dia vaig veure excusar... amb una sèrie...
Sí, és veritat,
amb una sèrie, amb una sèrie de televisió,
sí.
Vaig veure una filla, un fill, perdó, que li preguntava al seu pare, diu, pare, quan us discutiu amb la mare,
sí.
Com ho fas per recuperar, diem, la normalitat? Diu, li dono la raó. Diu, i si no la té? Diu, la mare la té sempre.
Ai.
Punt i final de l'escena. No hi ha més, vull dir,
una cosa,
no es fas gaire llarga.
No us discutirem el tema perquè estic en minoria i perquè vosaltres sou...
Si anem de víctimes,
sis,
no discutirem.
Bueno,
segur
una.
Que no discutirem.
Si estàs en minoria és perquè tu vols.
No. Estàs molt equivocat, Pere.
Per què?
Perquè em costa molt que vinguin senyores.
Ah, perquè no pagues prou.
No pago res.
Ara si fossin el de Vox et diuen que les senyores han d'estar a la cuina, no han d'estar aquí. Ho podíem dir,
escolta,
això així.
Escolta, Martí, fotré un casco pel
estic
cap,
dient Vox, Te els de Vox,
Te tancarà el micro.
Estic dient els de Vox,
Mare meva, Josep Maria Vila, bueno, us vaig a saludar. Josep Maria Vila, que és la seva segona tertúlia, i pobre, l'espantarem, Què tal, Josep Maria?
Bé, bon dia.
T'espantarem o no? No t'espantarem, que no, Josep Maria? No et sentim una mica... Vale, ara pujarem els cascos, no pateixis.
Això se sent? Bueno,
sí, clar que se sent.
A fora?
Home, perdona, que, clar, estem a l'aire, què et pensaves? Ja t'està bé, Jordi, per dir coses que no has de dir.
Te pensaves que no havíem arrencat?
El llumet!
Vull fotre la bronca hasta la vida, tu. Em fotrà bronca hasta la vida, sí. Avui.
Què et pensaves?
Et bordarà hasta la gallina, pel carrer. Exacte.
Què et pensaves? Que no estàvem a l'aire?
No, jo a l'aire hi soc des que m'aixeco.
Ah, vale. Bueno, va, Quim Rey, bon dia, Quim.
Bon dia.
Pere Puig, bon dia.
Hola.
Jordi Martí, bon dia. Fa
bon
estona
dia.
Que estem a l'aire.
Bon dia, senyores i senyors.
Quan has dit lo de la cuina, tothom t'ha sentit.
Però jo ja he dit abans que no havia llegit en el diccionari.
Sí,
Vox,
ja. Josep Grima, bon dia.
Hola, bon dia.
I Francesc Membrives, bon dia.
Bon dia. Jordi, t'adon que si el polític vols a casa avui.
Sí. Bueno, no, per on voleu començar? Perquè tenim tants temes damunt la taula que jo no sé per on començar.
Per la gallina.
Algú vol dir alguna cosa per començar?
No, comença tu, digues.
Tenim aquesta notícia d'última hora que el jutge veu insuficients les dades per imputar a Candini i als altres dirigents de Convergència, aquesta notícia que estava ahir. No sé si algú de vosaltres em vol dir alguna cosa.
A veure, és evident que una mica es va veient una miqueta quina és la jugada que estan utilitzant últimament, no? Agafen, tiren una notícia bomba, que a més la filtren d'una manera molt, molt ben preparat, tot completament estudiat, i és evident que ja es veia una mica per on anaven els tiros, no? El mateix dia al vespre, no? Que ja no té el mateix impacte de recorregut que tot el dia, i a més les editorials dels diaris ja comencen, ja han treballat la notícia, per al dia següent, tiren i diuen que no veuen prous aquests indicis i es queden tan amples, vull dir, al final és una cosa... Una mica ja es veu per on van els tiros, i el qui no ho vulgui veure, ostres, és que costa, evidentment, ostres, aquestes coses jo crec que tenen una càrrega que s'haurien de justificar molt bé, perquè la càrrega emocional que pot portar això...
Bueno, hi ha molt patiment a darrere.
Clar, bé dit, imagina't el dia que una persona veu, i a més ho veu per una notícia, vull dir, surt una notícia...
De portada.
Clar, i comencen a arribar... missatges i tu quedes impotent a casa sense... I al final es diu, no hi ha prou indicis, però nosaltres ja ho hem tirat, això.
Sí, vull dir... mediàticament està tan estudiat que ho està, evidentment. El que hauríem d'estudiar, o que hauríem de veure una mica més enllà, a veure quina intenció segona porta, quina cortina de fum és, o sigui, què pretén aconseguir? Saps que en 4 dies te desmuntaran, diguem, aquesta acusació. Ah. Llavors, com a tal, què pretens evitar, diguem, que es vegi durant?
O sigui, quan bueno, és que hi teníem tot el tema d'en Torra.
Ja és el que deia aquí en Josep, ja queda la notícia, te la diuen, ja queda.
Ja està.
O sigui, si et donen una patada, et fa mal un moment...
Però no va fent patades gratuïtament. Ara tenim aquesta, llança-la, no. O sigui, aquesta patada me la guardo. Correcte. Per quan me convingui per algun motiu concret. O sigui, quin és, el que hem de buscar sempre és quin és el motiu que pretenien amagar. Mm-hmm. Quina és la notícia que pretenien no ocultar, però si diguem una mica, diguem,
difuminar.
Deixar d'ombra, exacte. Mm-hmm. Vull dir, amb això, no? Vull dir, llavors, clar...
Jo no crec que hi hagués cap notícia que volguessin deixar
d'ombra. O qui pretens desprestigiar, per quin motiu pretens desprestigiar ara mateix?
Avui n'ha sortit un altre. Avui el Tribunal de Comptes reclama 4.100.000 euros en el govern de Puigdemont per malversació. Val. I és un altre.
Sí, però fixem-hi una mica el relat, eh? Ahir va haver-hi tot aquell xou que va passar en el Parlament, per tant, en comptes de parlar del Parlament, parlem de Convergència i timba que tomba, i avui que tenim els presos en el Parlament, surt 4 milions per malversació. Ojo, que igual el relat jo creuria que va relacionar. Recordo quan parlàvem fa un temps, no gaire enllà, perquè últimament l'activitat política és frenètica, però quan parlàvem fa un temps que havien de sortir coses d'altres partits, també passaven coses d'aquestes. Al mateix dia, una hora abans de que sortís qualsevol altra cosa, de qualsevol altre partit a l'estat espanyol, ja havia sortit una notícia amb què relacionaven a no sé què i el 3%, amb no sé què i un cas d'algú, d'algun partit. Ostres, al final...
Hi ha una empresa de mitjans aquí, que està treballant molt en aquesta línia.
A veure, costa una mica,
Sentim a Quim Rei, Vila, què en penseu d'això?
No, ja estic completament d'acord. És a dir, vull dir, avui encara tenim molt vici de dir una notícia, però realment no són notícies, són desencadenants. Perquè tot el que tu acabes veient, si t'estàs mirant la tele, etc, són tot un seguit de tuits referent en el tema en el qual han donat preferència. En aquí te dono la raó. Vull dir, el tema preferent, vull dir, és aquest, és prou gros, és prou tal, i diem, la reacció avui de lo que no és notícia, lo que no és notícia són aquests fakes, o com vulgueu dir-ne, vull dir que són constants i l'aparició de tot això és constant. Vull dir,
Jo m'acostum de quedar-nos amb el titular.
Vila.
Home, clar, sempre quedar-nos amb el titular, això sempre.
Josep Maria Vila.
Bé, jo estic sorprès de l'encadenament del tema que estan fent aquí. No, se m'havia acudit pensar que aquestes coses sortissin així d'una manera determinada i per tapar-ne una, tapar-la l'altra. Realment, si no m'expliqueu què tapa una i què tapa l'altra, la veritat és que no us entenc.
Quan van detenir tots els CDRs sense argumentació, què es pretenia? O sigui, quina missió tenia, diguem, aquesta detenció? Tenia la missió, diguem, de difuminar les il·lusions i difuminar, diguem, com a mínim la bombolla que s'estava generant en aquell moment per l'acte seguit, diguem, que va ser, diguem, al cap d'una setmana. O sigui, totes aquestes accions tan premeditades no són casuals, no poden ser mai casuals en política. O sigui, i menys amb aquesta en política local te podria dir, doncs, evidentment,
si
que sí,
alguna,
no?
I si alguna vegada han sigut,
clar,
la repetició, la concretació de...
És que aquí hi ha un populisme informatiu extraordinari, és, bueno, a dir, tot va lligat.
He dit, en diuen informació, no? Vull dir,
clar,
no.
Ja no parlo ni de periodisme, perquè evidentment, i si una mica comences a mirar les xarxes socials, avui en dia... Qui guanya a territoris de publicitat, etc., són aquests titulars que et donen una informació que no és del tot incorrecta, però et disparen amb aquell titular, no? I ojo, perquè ja no només n'hi ha a nivell de l'estat espanyol, sinó que ja a nivell de Catalunya, i fins i tot en alguns municipis, ja hi ha mitjans de comunicació, d'informació, que pretenen fer un tema de repartir o distribuir un concepte d'informació que no treballen el periodisme, sinó que treballen una informació en concret agafada amb pinces des d'un altre mitjà. Ojo amb això. Ojo amb això i d'on te veiem i si no contrastem la informació.
Va molt més enllà d'una línia editorial dels mitjans avui en dia. Va directament amb una línia telefònica, diguem, a qui li diu que realment que s'ha de publicar. Diguem,
avui mateix sortia una cosa d'aquestes que en diem informació i tal, pels mitjans que eren els de l'Hockey Diario, no?
Oh, sí,
que resulta de que la notícia era de que el Parlamento de Cataluña, Meña, ha recibido a los golpistas. Correcte. Con honores de jefes de Estado.
Sí, sí, sí.
No cal dir res més, no?
Clar,
vull dir, ara ja partint de que tot pot ser, de que les joventuts aquestes, la Junta Electoral Central pot decidir l'alineació del Barça el diumenge vinent, segurament, o pot decidir que venim a la tertúlia del que hem de parlar, perquè ara també ho poden decidir-ho tot.
No, això ho decidim nosaltres.
Bueno, espera't un moment.
Que ja avui ens hem d'acomiadar.
Per ara.
Espera't un moment, que a partir d'aquí doncs, tot el que estem parlant és que és normal. I aquí ve allò, jo em deia, d'un país normal, que no és aquest precisament, de que aquestes coses no són, vaja, no passen, ni és que no es poden ni imaginar ni fotent una pel·lícula.
És que ara que deies això de triar qui parla o de què es parla o d'allò, t'he de dir que ara per un moment me n'he adonat que potser tampoc estem tan lluny, malauradament, d'això, perquè si, ostres, han inhabilitat un president per posar una pancarta reclamant llibertat a unes persones que es considera que estan, ostres, potser és que realment... al final acabaran decidint per
acabaran
sobre...
Acabaran decidint que les pintures de color groc han de sortir de les caixes de pintures Alpino, de que... perquè és que ja tot pot passar.
No, sí.
O sigui, vist el que hi ha, tot pot passar. Vull dir, no ens ha d'estanyar res, no ens ha d'estanyar res.
I el Villarreal i el Les Palmes hauran de canviar l'informe.
Sí, senyor.
Sí. Jo quan els veig a vegades per la tele dic, el que fan aquests?
Sí, no?
Sediciosos.
Temeraris.
Ahir va venir a la ciutat el tinent d'alcaldia Josep Torres. Va veure l'entrevista, la vau sentir?
Un trosset, jo sí que vaig sentir un trosset de l'entrevista.
Ens va deixar algun titular, com per exemple, que nega l'impacte de l'Audi sobre el comerç local, diu que farà la competència a altres supermercats. Us sembla si sentim el tinent d'alcaldia?
Aquest de govern tira endavant el projecte de l'Audi perquè és un projecte, com he dit abans, que beneficia la ciutat, que no implica necessàriament doncs un perjudici directe per al teixit associatiu i comercial de Calella, uh-huh, encara que venguin això. Jo crec que no. A vegades dius que es carregarà la petita botiga de Calella. I jo ja en el ple els vaig dir on està la petita botiga de Calella. L'Aldi, al final, a Calella, acabarà fent, diguéssim... oposició no és ben bé la paraula, sinó que la competència, perdó, l'acabarà fent amb el Mercadona, amb el Capravo, amb la Sirena... És a dir, fixeu-vos que estic dient coses que s'han arrelat a Calella i que són marques, són franquícies. Jo crec que aquí una mica d'hipocresia, la consulta l'estan tirant endavant els grups de la taula de confiança.
Vam parlar d'aquesta taula de confiança, després de la tertúlia va venir Xavier Nogués de la CUP i va dir això...
el dilluns ens van fer saber que ho havien de decidir encara fermament el dimecres de la setmana passada, però que es retirarien de la consulta, que en tot cas la portarien si els hi semblava bé per via institucional. Dintre de la CUP sí que ha caigut un pèl malament, perquè no veiem normal que després de 3 mesos de treball...
El Xavier Nogués va dir que Esquerra s'havia retirat de la consulta. Això va dir-ho ahir aquí a la tertúlia. Hem intentat aquest matí copsar les declaracions d'Esquerra i els comuns i per ara han declinat fer cap tipus de declaració.
Jo hasta ho trobaria dintre d'una normalitat, perquè després de les declaracions del mateix president de l'Associació de Comerciants, evidentment aquí es va veure una miqueta per on anaven els tiros. No?
Gallard, que recordem els oients, que va dir que el tema de l'Aldi s'havia polititzat, i que quan ells van veure...
Que se'ls havia utilitzat, amb ells.
Això va dir-ho l'altre dia Gallard. A veure, si em doneu temps, busco el tall.
No, jo simplement volia dir que les declaracions jo les vaig trobar realment greus, perquè sabia, a mi em sap extremadament greu, que justament amb els comerciants, i en Pepe Torres avui ahir feia un comentari molt, molt interessant, també és veritat que té una habilitat parlant bastant, bastant bona, però que deia, on és el petit comerç? No? I és veritat, Calella ja no té petit comerç, que l'Ella té comerç local, no? I també amb el mateix Gallard una vegada en van parlar, ara que han fet tot això dels comerciants, van parlar, no? Ja no és petit comerç, sinó que és comerç local.
Mira, fem una cosa. Recordem les paraules de Gallard, així posem a l'audiència una miqueta en solfa, perquè igual hi ha gent que no sap de què parlem, i després Jordi Martí, que aixeca el dit. Val? Vinga.
Quan vam veure que se'ns estava utilitzant una mica políticament, va ser quan vam decidir retirar les al·legacions. I el tema de l'Aldi, val a dir que, clar, a tots els comerciants ens té una mica preocupats, no ho discutirem, però el que no encapçalarem és qualsevol protesta. Vam fer una enquesta a través dels socis, i els socis ens van dir que féssim les al·legacions, i també quan les vam retirar ho vam comunicar dient el per què.
I ahir Xavier Nogués també va criticar aquestes paraules de Gallard i va dir això. Xavier Nogués, de la CUP,
Ha dit, quan les vam presentar vam fer una votació i van ser els propis socis els que van decidir portar-la endavant, aquestes al·legacions. Diu, i quan les vam retirar, el tall que tu acabes de posar, i quan les vam retirar, vam comunicar per què ho havíem fet. Ah, ostres, per presentar-les fas una votació, però per retirar-les no fas cap votació, només comuniques per què les has retirat.
Vinga, micros oberts, Jordi Martí.
Hombre, també quan hagin diguem d'anar...
Espera, Jordi Martí. Ha aixecat el dit, m'enriquez.
És que m'ha posat prova tècnica. M'encendio.
Digue, Jordi.
Jo deia que sí, que això de l'Aldi potser ens n'estem fotent un gramassa i que s'ha polititzat molt. Jo recordo unes paraules, no sé si eren de... Suposo que eren de Josep Maria Gallard de fa uns quantes setmanes, de que va dir que els comerços també tenien que fer una altra oferta que l'ella. Jo vaig més aviat per aquesta banda. Hi ha comerços que estic ben segur que l'Aldi no els hi farà cap mal, perquè són unes botigues que tots ja coneixem, que estan dedicades a tal i tal i tal. Ara, el que jo trobo és que es tindrien de preocupar també molt més de tenir més oferta, de que per comprar-te un XXL no hagis d'anar a Barcelona o tocar a l'Amazon, perquè després ens queixem de l'Amazon, però resulta que, esclar, quan veus que vas aquí i et miren i et diuen, oi, és que no, hi ha un calçat del 47 no el tenim, perquè és clar, com si estiguis demanant el calçat per uns gegants.
És que tu per què tens aquest peu tan gran?
No, perdona, jo el tinc petit, a casa el tinc petit.
Hi ha molts 47, eh? Sí.
Però em refereixo que es tindrien que preocupar més de tenir més oferta, de tenir més, que no et vegis obligat d'anar fora, perquè jo em consta que hi ha gent que van a Blanes a comprar ara ja. Van a Blanes, a les botigues de Blanes, Mataró, Barcelona, i es queixen d'Amazon, però esclar, Amazon, bueno, doncs mira, si tu demanes això, t'ho porten i punto. Perquè, és clar, aquí deia el Josep Maria una vegada que, esclar, hi ha molta oferta, però per arreglar ungles, per carcasses de mòbils i per coses d'aquestes, i amb això no m'estic criticant, estic dient que hi ha comerços que sí que s'han especialitzat i tenen molta oferta, i tots sabem de què parlem, no? Parlem de sabates, parlem de temes d'alimentació de carn i tal, però l'oferta que pot fer l'Aldi, amb aquests no crec que els hi faci cap mal, perquè no n'ha fet ni el Mercadona que hi havia, ni n'ha fet tots els que hi ha hagut nous al dia i tal, i ara aquest tema, doncs, amb el tema de l'Aldi s'està polititzant de mala manera, perquè està on està i perquè ara aquí tothom hi fot cullerada. No?
Alcalde.
No, sí, perquè de fet, vull dir, aquest comerç de Calella que dieu fa 30 anys que va desaparèixer. quan van començar a aparèixer superfícies a la comarca, començant pel Prica, que potser va ser la més destacada al començament de tot, Carrefours després, etc, etc. Tot això va portar que, les, si no em vaig equivocar fent una vegada una estadística de botigues, les 73 botigues que hi havia a Calella relacionades amb temes més o menys d'alimentació es havien convertit en menys de 10 en molt poc temps. Vull dir, realment, els temps han canviat, s'està enfocant la cosa d'una altra manera, ja està, però mira't el carrer de l'Església. Mira't el carrer de l'Església de només fa 10 anys amb ara. Vull dir, tots aquells establiments tradicionals que portaven 20, 30, 40 anys o més situats en el carrer de l'Església han anat desapareixent, llevat d'un o dos, per anar deixant lloc a un altre tipus de comerç, que és el que enfocava en Jordi Martí, i afegiria els iogurts, i afegiria, vull dir, algunes cosetes d'aquestes, no? Per, sobretot, t'ho dic com a consell. I tu ja m'entens, no? Vull dir...
Ara m'he perdut, eh?
No, però és que això... Ho he dit amb el micròfon tancat i dirigit. I dirigit,
però mira, no podem
perquè
compartir-ho amb
el comerç aquest ja va desaparèixer.
Va, eh?
Avui per avui hi ha una altra manera de comprar, una altra manera de... Sí, la gent va comprar amb cotxe, abans anàvem... Jo a casa intento seduir en la família i tal a la compra diària. Perquè em sembla que és la meva manera d'entendre la defensa d'aquest comerç local, per agafar les paraules d'en Josep Maria d'allò, però no ho acabo d'aconseguir, no marxem de Calella a comprar, però sí que atesorem a base d'una compra a la setmana i anar tapant forats durant el resto de 6 dies.
Josep Maria Vila, va, que va... Que,
bé, interessant, que va interessant que el, sí, tema, el tema
tu,
del comerç.
Vosaltres que teniu perquè... petit comerç a casa, no? Sí.
Bé, no, però no fa el cas. Jo miro la cosa global des de l'aspecte de Calella. A veure, aquí hi va haver una determinació anys A de que no es podien posar superfícies a partir d'una determinada mida. Després es va reconèixer que havia sigut un error perquè llavors la gent de Calella s'anava a comprar a Santa Rosana o a Mataró. Amb la qual estic d'acord amb el que ha dit en Joaquim, de que van desaparèixer moltes botigues degut a que es va canviar el sistema d'anar a comprar. Anem al moment actual. El moment actual, jo ho lligo amb el que vaig dir dimarts passat. El problema és la decadència de Calella amb l'aspecte econòmic. I quan la decadència de Calella amb l'aspecte econòmic fa que es compri poquíssim, es busca la compra mínima i la més barata possible. Si això de l'Ali s'ha polititzat, pues, crec que és un error, perquè jo no recordo que s'hagi polititzat quan es va obrir el dia amb una superfície bastant grosseta aquí a la Riera, ni tampoc el Mercadona, perquè va fer una operació que va fer lluir més la Riera. Bueno, això no es va pas polititzar. Per tant, una obertura d'una botiga... A veure, estem en un mercat de lliure competència. Jo entenc que sí, hi ha altres circumstàncies que les ignoro, entenc que es discuteixin, però l'obertura com a botiga, com a comerç, ho trobo normal, que aquesta gent vulguin fer una inversió a Calella si creuen que han de vendre, perquè aquesta és una altra història. Un va al mercat el dissabte i es troba que...
Home, aquestes grans firmes no posen un lloc si abans no han fet un estudi de mercat molt acurat, eh? Això segur. A pals de ser que aquestes grans firmes, que jo sàpiga, no van, eh? Pere, digues.
Mira, jo en equip el que penso és que avui dia la manera de comprar està evolucionant. I està evolucionant perquè la compra online, a través d'internet, cada vegada és més important per un cert espectre de productes. Sobretot roba, calçat, el que és aparatatge petit, petit electrodomèstic. Molta gent va a la botiga, mira, veu el que li interessa i després ho compra a través d'internet perquè li resulta més barat, ho li porten a casa, etc, etc. I això, d'alguna manera, és el que està fent mal en el comerç local o petit comerç. No les superfícies grans. Les superfícies grans, com dèieu, es fan la competència unes amb les altres. El menjar, tot el que és parament de casa, menjar, tot això, no té transcendència amb la venda per internet. No té transcendència. Per tant, o tu vas amb una botiga de les de sempre, i compres el que tenen a la botiga, o vas amb una gran superfície on tens una oferta molt més gran, pots omplir el teu rebost i d'alguna manera, sense moure't d'un sol lloc, ho fas tot. Tens l'opció de la gran superfície que tenim aquí a Calella, que és el carrer Sant Joan, no? O sigui, comences per baix i arribes fins a dalt i és com si anessis a una gran superfície i compres a diferents botigues.
I amb una qualitat extrema, eh?
Aquí això mateix. O sigui, i això, d'alguna manera, doncs, converteix aquest centre de Calella en una gran superfície.
Tu creus que aquest centre de Calella, aquest carrer Sant Joan, per exemple, és a dir, Aldi no pot competir amb aquest carrer Sant Joan,
no,
per exemple?
Menys,
creus que no?
Menys, no?
Digues, Grima.
No, no, jo, evidentment, vull dir, qualsevol gran superfície mai podrà competir i, a més, justament aquí a Calella, tinguent un centre comercial descapotat, crec que cap altra superfície que es pugui muntar aquí a Calella podrà competir mai.
Doncs però per sobretot, què els comerciants tenen tanta por?
Bueno, és normal que els comerciants tinguin por, però també fixem-hi que aquí hi ha diversos factors. Jo vull fer quatre coses. La primera és que s'ha fet un debat que ha sigut un debat massa extens quan hauria d'haver sigut un debat únic i exclusivament polític. És a dir, la gràcia de tot això és que se'n pugui parlar políticament. Està molt bé que una oposició s'oposi amb un tema determinat, però que no impliqui res més, perquè llavors al final el que acaba convertint això és en un sàlvame amb gent que, ostres, no vol entrar aquí. I per tant crec que s'ha despolititzat un tema molt polític. Però per una altra banda, crec que hi ha un tema que avui en dia ja no hi ha cap negoci amb model d'èxit. És a dir, el model d'èxit d'un negoci és saber-se adaptar al que la societat demana i reclama. És a dir, hi ha moltes botigues de Calella, posaré un exemple, una ferreteria, que tota la vida havia sigut una ferreteria i que avui en dia ha vist que ha de canviar i ja no només ha de ser una ferreteria, sinó que ha de tenir productes per la llar.
Can Gallar, eh?
Per exemple, sí, Gallar s'ha sigut adaptat perfectament i
realment
té una botiga al carrer Sant Joan
que
ho treballa perfectament,
sí,
sí. I era una ferreteria. Mm. Per tant,
on anaves a fer còpies de claus, eh?
Clar, no, és que cosetes, aquí està. Sí, sí. Al final has de saber, i jo penso que aquest és el model d'èxit. I també hi ha un altre tema. Crec que al final no es tracta de ser més barat o més car, sinó ser competent amb el teu producte. És a dir, si tu tens un producte que és extremadament car, però que realment té una qualitat extrema i tu el treballes amb aquella qualitat, poso un exemple, hi ha vins que són molt cars, molt, però jo els segueixo comprant. Per què? Perquè sé que aquell vi no em fallarà. Jo sé que allò no em fallarà. Ara, sé que ha de ser competent i sé que en un lloc me'l vendran amb un preu i en un lloc me'l vendran amb un altre. Per tant, hem de saber també per on van els trets i per on van els tiros, no? I per una altra banda, si es fa bé la feina, al final, si s'acaba fent bé la feina, no hem de tenir por de tot el que pugui venir. També som una societat que és veritat que això ens està costant una miqueta més del compte. Però al final és com, poso un exemple, amb el tema de la immigració, no? Hi ha molta gent que està en contra de no, perquè clar, que no vinguin immigrants que es trauran la feina. No, perdona. És a dir, una persona que ve de fora, que no parla el teu idioma, de veritat tens por de que et pugui treure la feina? Això vol dir que potser la teva competència no està tan... Clar, per tant, al tanto i analitzem-ho tot bé i sense dir un calent, no? Que al final a vegades passen aquestes coses.
Sí, jo crec que que en aquest sentit, diguem, el model de compra que estem provant de models de futur, no, perdó, és model de present o model de passat ja. O sigui, el model de futur encara no ho veiem a venir. O sigui, la manera de comprar, diguem, d'aquí 10 anys, 5 anys, no té res a veure amb el que nosaltres pensem que ara passarà. O sigui, ara estem provant d'Amazon, estem provant de plataformes semblants, que fan 5 anys la gent se'n veia. Deia, no triomfaran, no tindran èxit. O sigui, ara estem provant de comestibles que no fallaran, que no es compraran per internet. Ui, tant que es compraran per internet. Sí, sí. De fet, o sigui, tots els serveis, diguem, arribaran. Els hàbits estan canviant, no els farem canviar, diguem, persuadint, diguem, ni seduint, no? La gent seguirà la línia que segueix, diguem, la compra i punt. Ara, tu com a petit comerciant, o com a comercial local, perdó, en aquest sentit, pots fer alguna cosa? I tant que pots fer-ho. A mi em va agradar molt quan l'Ajuntament va generar la taula, diguem, de comerç, diguem, que hi va generar, l'única que he pogut anar, va convidar, diguem, l'Associació de Comerciants i demés, em vaig anar-hi i vaig sentir, com a mínim, neguits dels comerciants i propostes alternatives a l'aparcament, a la compra, i si podem fer un reparto, diguem de, intern, a la gent vingui a comprar, pum, i hi hagi algú que reparteixi tot fins a casa teva, no hagis de portar les bosses. Alternatives semblants, n'hi ha. El que passa és que és difícil agrupar-se amb una sola idea, agafar una app, agafar una plataforma digital on te pengis tots els teus productes, tot el teu estocatge de cabell, i que la gent digui, vaig a comprar, puc comprar Amazon o puc comprar l'app de cabella. Llavors, en aquesta app, què et busco? Ah, amb una sabata tal, doncs ho trobaré o en aquesta o en aquella altra. Nosaltres, segurament, el meu sector, diguem, és diferent. És un sector de serveis en el qual, diguem, és més fàcil, necessites estocatge, etcètera, etcètera. Però ja fa 30 anys que va arribar aquí el que en diem les MBS, que és el multiple, o sigui, és una llista, diguem, múltiple, diguem, de producte. És molt americà, això. I nosaltres ja ho estem fent servir. És el futur, no, és el present nostre. O jo m'associo amb 10 companys al meu ofici, o quan vingui la gent a casa i em digui, tens 3 pisos que puguin a veure? No, en tinc un, o cap. No, perdoni, jo tinc una llista amb 10 companys a 100 immobles per ensenyar-hi. Doncs llavors, si jo no vull que la competència se'n mengi, si jo no vull que el HostFind, com tota l'altra competència digital que ha sortit en el meu sector, també se'n mengi, m'haig d'adaptar i ser més viu i anar un pas per davant, no un pas per darrere. I ara estem parlant de fer passos, o sigui, encara darrere d'Amazons, de totes les, diguem, línies, diguem, semblant i plataformes que hi ha semblants.
Pere Puig.
A veure, hi ha un tema, i a lo millor sí, tal com deies tu, és un tema d'ahir o abans d'ahir, però vas a un comerç, molts dels que hi ha aquí a Calella, i entres, mires, agafes, t'ho proves i marxes. No has vist el dependent.
No està renyit, eh?
O sigui, no, sí, d'acord. Però és que moltes vegades l'expertesa en el comerç d'aquella persona que domina el producte que ven, que et pot aconsellar, que et pot dir, mira, a tu no et queda bé això, millor això altre. Necessites això en lloc d'això altre. Necessites aquesta nevera en lloc d'aquesta altra, etc. Això cada vegada existeix.
Una aportació,
no, no espereu que jo us doni la paraula, és que sí, avui no sé què passa, que estic al dit, com no l'ha aixecat mai.
Això que deia ara el Pere digues, és el que feia referència a el que havia dit abans el Joaquim respecte als comerços aquells clàssics que venien i que te tenien i tal i qual. I jo, hi ha un comerç a Calella, no vull donar noms, però que quan hi vas allà, tu entres i creus que ets el millor client que té aquella gent. I resulta que com te'n vas, a la persona que ve darrere, l'estan tratant igual, i això és el que estava parlant el Pere.
Tu vols anar a copiar un model que funciona, i un model així semblant, i és el millor model que jo crec que m'he trobat ara. La setmana passada vaig estar a Apple Store. O sigui, a més de passar-te un test final de com t'ha atès el treballador, el primer que et demanen és, et van entrar o no et van entrar a aconsellar-te? Quan t'entren a aconsellar són brutals, simpàtics. El meu fill venia amb mi de 14 anys, deia més sorprès, m'esperava més bordes, m'esperava tal, super trempats, super adients, super, a més objectius i a més gens interessats en una matèria concreta de vendre.
Però això el comerç del barri ho té.
Sí, però
no,
han sabut fusionar una cosa i l'altra. No estava allà.
El comerç del barri ho ha tingut, ho tenia, però ara no ho té.
Jo a les botigues del meu barri em sento molt ben atesa. A les
d'alimentació,
eh?
Tu et pots sentir molt ben atesa, molt ben acompanyada, però tu dius, vull això, no et donen alternatives. Escolta, prefereixes això que és una altra qualitat? Entenc. I no sé què, no sé quantos? Mm-hmm. No t'ho diuen, això. És a preu fet. Vinc a comprar pernil dolç. De quin vols? D'aquest. No et diuen, escolta, mira, tenim aquestes tres qualitats, aquest és així i així és d'aquesta altra manera. El vols sense sal, el vols amb sal...
Lamentablement molta gent ja ha llançat tot ho veieu, eh?
S'ha acabat,
sí, ja ho ha llançat.
Digues, bueno, també hi ha 20 persones a darrere esperant. Vull dir, sí, que
és igual.
Hi ha una dependent. Em vinc a referir que...
Sí, 20 persones
jo
a darrere.
Jo ja vaig a buscar, és a dir, el pernil dolç el vaig a buscar en el lloc on te sé, que és el meu pernil dolç,
sí,
i que m'agrada.
Però 20 persones a darrere, jo no les he vistes a cap botiga de
tot. Alcalde Rei.
Però, robo a tots dos. És a dir, jo crec que en Pere estava enfocant un tipus de comerç com una sabateria, una botiga de roba, una cosa d'aquest tipus, i en Josep està enfocant un comerç que quan tu entres allà ja saben quin pernil dels vols. Sí, diem que diem
perquè
que tots
ets un
dos,
client conegut, no? Ja,
perquè ets
ja
un client conegut, clar. Perquè hi vas, perquè és, vull dir, potser és el perfil més exacte, sí, de botiga de barri, que en queden poques, no? O comerç local, vull dir, que en queden pocs.
el tema del pernil dolç és més fàcil que el tema de fer una clau, posem per cas, no? Vull dir, però aquest comerç hi és, i aquest comerç ja saben el que tu vols. I a lo millor algun dia et diuen, mira, escolta'm, aquest, no ho sé, és igual, aquest farcit que porta aquest canaló que tens aquí, ara n'han tret un altre que no sé què, i t'ho diuen.
Sí, sí, sí.
Vull dir, tu a lo millor tries, a lo millor no tries, i a lo millor a vegades canvies el menú per el consell que t'han donat. Correcte. És veritat. Però n'hi ha d'altres que entres a comprar un 45...
Clar, són aquestes més esporàdiques, clar. Jo estic d'acord en que són dos conceptes diferents. Una cosa és la de diari, no? Jo entro a la carnisseria i els dic, escolta, vull carn de la meva. I ja saben que me l'han de rebussar amb el d'allò i que, que queda espectacular.
I el que deia ell és allò de dir, escolta, amb aquesta persona ha entrat i s'anirà amb alguna cosa, perquè jo li, no tinc això, però li oferiré tres coses
si no més que
avui?
I si no se'n va avui?
I que és el que ara no passa.
Li faré la comanda i demà vindré a buscar-ho.
No, no, d'això d'aquesta no en tenim, no, perquè això...
No tens un 47? Si em permeteu que ho personalitzi, ho puc fer-ho, perquè vull dir, com a comerç no existeix, no? Vull dir, la feina que feia la meva dona a la seva botiga.
Exacte, sí, sí.
Vull dir, entrava una persona, entrava una clienta, demanava...
Recordem, una corseteria...
Demanava no sé què, i aquella persona estava atesa. A tu potser anirà més bé aquest tipus de cosa, aquest tipus aquest altre, etcètera, etcètera. Aquella persona... Això ha tingut tendència a desaparèixer, i en el cas de la roba ha desaparegut del tot.
Home, els meus pares tenien botiga de roba.
Ahir vaig pensar-hi. Ahir estàvem mirant una...
Jo me'n recordo que... A veure, estic parlant de fa molts anys enrere, però venien els xicots que treballaven a la Safa Blanes, a fàbriques de per aquí del Maresme, i baixaven a Barcelona al cap de setmana a gastar-se la setmanada. Sí. Els meus pares tenien una botiga que era molt petiteta i allà venien roba.
A ciutat, això.
Sí, sí, al carrer Marquès de Barberà, i allà venien roba. I els xicots baixaven i anaven a comprar roba. El que sigui, uns pantalons, això. Què passa? Moltes vegades, quan compres roba, no et ve bé, te l'han d'arreglar. L'arreglaven aquella mateixa tarda, se l'enduien a arreglar de casa. Ja no tenien que tornar a buscar-la.
Sí.
Això era un boca a orella que feia que a la setmana següent baixessin
que ja sabies que si anaves allà no havies de fer tres
això
viatges.
Mateix. Doncs això no existeix.
El meu pare, 25 anys de sastre, dels que et feien el traje, dels que et feien... Va perdre la batalla fa molts anys, allà mateix a Càncer, a Vic, jo us ho deia. Sí. I fa molts anys ja ho van perdre i van posar una botiga de roba de la qual ja no hi havia aquesta mena, diguem, de recurs, consells, etcètera, etcètera. Segurament, si avui, diguem, hi sigués, el meu pare podria recuperar, diguem, una línia combinada amb tot això. O sigui, no està renyit aquesta mena de tracte tan personalitzat i coneixent també les necessitats del teu client amb un servei online, un servei, diguem, del present. O sigui, gens ni mica està renyit, és el que deia. L'exemple és d'Apple. Tu vas allà i tenen les dues coses. Les tenen, tu vols comprar el que dèiem, un 47, no el tinc ara mateix, torni vostè de matí, demà que el tindrà aquí. Ja està, és així, vull dir, és simple.
Sí, li enviem a casa, no? Al final és combinar-ho, no?
O sigui, el meu nebot ve amb el bicicleta i el porta a casa. Clar. Ostres, i a més a més vius a Cabella, o sigui, que més fàcil.
Sí, sí.
Hi ha també, a l'hora de comprar, per exemple, electrodomèstics, que tu vas a una gran superfície, i si arribes a casa i allò no, per el que sigui, no va bé, vas allà... et tornen els diners, què vol, que li tornin els diners o vol canviar, és a dir, facilitats a tope, sí, sí. Això també és una cosa que el petit comerç, doncs potser l'altre dia el Gallard t'ho deia aquí a la tertúlia, no? Que potser en aquest sentit, doncs, la gent quan s'ha d'anar a comprar segons què, dius, mira, me'n vaig allà amb una gran superfície perquè sé que si no em va bé o hi ha algun problema no em posaran pegues a l'hora de tornar-me els diners.
Però mira,
no?
Aquest precisament és un dels temes que jo he parlat abans i estic parlant de Calella, d'un comerç d'aquests Milar,
sí, per exemple,
que està passant això. Vull dir que tu vas allà i si no tenen, l'endemà ho tens.
Sí, sí.
I hi ha un tracte, bueno, un tracte que és que el destaquem molt, que és el que deia en Pere, el destaquem molt
perquè
té un tracte
que
no...
El que passa que Milar no sé si es pot comparar amb el petit comerç. Milar és una cadena molt important.
No sé, bueno, jo estic parlant del tracte a la persona, de la persona que entra allà dintre i vol una cosa insignificant i que tu surts allà dintre informat i tal, i tal, i tal, i que és igual si hi ha una persona que s'espera perquè aquella persona va atenent en aquella persona i tal. I això és el que estava comentant aquí el Pere, que aquí s'ha perdut, pel motiu que sigui, una vegada ens vam parlar també de la professionalitat de les persones que estan atenent, perquè ara és una plantilla que es belluga molt, que són gent que potser estan molt joves estudiant.
Són
i
feines temporals, també.
Mira, local comerç...
Són gent temporal, llavors la persona aquella que deies, no, és que aquest treballa de cambrer a tal posto i treballava ja fotia 20 anys, o l'altre treballava de dependent de can tal, no?
Avui he llegit en el diari que l'increment brutal dels contractes de 7 dies o menys que hi ha hagut durant aquest hivern. És veritat que a l'època de Reis i aquestes coses, vull dir, aquest tipus de contractes hi ha sigut, no? Vull dir, Corte Inglés, vull dir, etcètera, no? Vull dir, han treballat molt amb aquests...
I parlàvem fa un temps de l'atenció al client, puntuals. Perquè, si la persona que t'està tenint ja està maltractada, amb el sentit, entre cometes, per part de la propietat, de dir... cobra poc, fot un pila d'hores, que això ho van comentar aquí una vegada, que feien un munt d'hores i sobre cobraven molt poc, i llavors encara, clar, tu demanaves que t'atenguessin com t'atenien abans aquella persona que vivia, que semblava que era de la casa, no? I això també s'ha notat, és una cosa que s'ha notat.
Jo totes les autromestis les compro online, tots, o per WhatsApp directament, i a comerç local, a més. O sigui, jo a la botiga, diguem, d'aquí m'aprens els electrodomèstics i cada vegada s'ha d'omplir pisos de per llogar, etcètera, no he trepitjat més que un cop. I és d'aquí que vella, eh? Ara, jo faig, diguem, una gestió, un mail, un WhatsApp, i dic, escolta, necessito una veres que tal, d'aquestes mides, tal. M'envia 4 propostes, 5 propostes. Pum, envia'm aquesta, porta-me-la. Evidentment té un servei tècnic a darrere brutal, que per això també, diguem, m'hi compro, no? Perquè em passa qualsevol cosa i ve ell, o sigui, sempre. Ara, a mi m'ha servit com a exemple, diguem, i ho he encomanat a molts amics i familiars. Escolta, m'ha dit que han canviat de pedaç, truca en David. En David envia, diguem, propostes, pam, i té la botiga, com dic, de Montorial, o sigui, és una botiga de tota la vida, d'electrodomèstics, eh? O sigui, jo no he trepitjat la seva botiga i ho compro tot online, o sigui, no està renyit, s'ha guanyat la meva confiança amb les primeres dues vendes, i ha fet que tota la resta, jo no trepitjaré la seva botiga, no tinc temps, ara les compraré ja, i a preu, eh? O fins i tot si fos més car, li compraria amb ell. Perquè m'ho vindrà a acabar i després...
Bueno, perquè saps que a darrere hi tens un servei tècnic que en un moment donat, doncs... digues, alcalde.
No, res.
Que ahir vaig
parlar... Un dia que callo.
Escolteu-me.
Si vols m'hi poso, eh?
No, i tant.
Sí, sí. Que callo jo, juro.
Ahir vam parlar amb l'alcalde Xavier Mor i va xifrant 2 milions d'euros als desperfectes del Glòria i que caldrà repensar la façana marítima.
Ja seria hora, eh?
Sí.
Ja seria hora, perquè esclar, anem fotent els passejos a dintre mar, després ens queixem. Ja seria hora, perquè a més tenen espai per fer-ho a l'altre costat i tenir
a l'altre cantó de la via.
Tenen molt espai, no?, per fer el passeig i
no,
per
tenen
fer
una avinguda molt ampla,
un pas de cotxes, el que sigui, però vull dir que ja tocaria, no?
I perquè, a més que fa, no sé si fa 2 anys o 3, va passar exactament el mateix.
Ja van
xifrar-ho amb 2 milions també, perquè recordo aquesta xifra, i es va fer 2 milions, clar. Pim pam, no sé què, tornem-ho a fer, cap mena de problema, no?
L'aigua recupera sempre el que seria.
És que caldria replantejar-ho.
Quin era l'alcalde d'aquell municipi, diguem, em sembla que és el Hidrova Valencià, que ha dit no ho tornem a fer.
Deixarem
que la natura recuperi el que és seu en aquest sentit. Clar. No té sentit, diguem, tornar a invertir una milionada i avançant-se, o sigui, és com un joc d'escacs, o sigui, tu tires, jo tiro abans. O sigui, jo torno a tirar abans que vingui un altre cop, no? O sigui, hi ha altres maneres, també. Evidentment que diguem que als autobès no els agradarà això, durant un altre tipus de platja. Però bueno, hi ha molts pobles que s'estan intentant recuperar, diguem,
avui hem parlat amb el Jordi Noguera, que és el president del Gremi d'Hostaleria, i, home, estan preocupats. Perquè tenen la Setmana Santa a tocar i tenen... No, ell està d'acord amb deixar, amb no invertir més diners en un lloc on, òbviament, el mar s'ho endú cada vegada, però que estan molt preocupats perquè sí que és veritat que les imatges, doncs, que s'han mostrat que són reals, són colpidores, i això a l'hora de triar una destinació turística, doncs, home, estan una miqueta apretant les cames que no hi hagi gent que s'ho repensi.
Pues que faci servir les imatges aquesta setmana de centenars de persones netejant-ho.
També ho ha dit. El Jordi Noguera ha dit això i ha dit, espero que les imatges de les persones volcant-s'hi i dedicant el seu temps lliure a netejar les platges faci, doncs, que la gent que tingui algun dubte, doncs, que s'ho repensi i que vingui.
Dic, el Volca Mor va parlar alguna cosa de mantenir en el lloc aquest del passeig natural el pas de bicicletes, penso, no?
No, el treuen.
No, però en la part aquesta afectada
segurament
no va parlar de lo que quedi com a natural fer-hi el vial de bicicletes?
No,
és que vaig entendre,
el de bicicletes, que és un carril que cada 2x3
sí,
doncs,
si es
trenca,
més a prop de l'aigua,
doncs
sí.
Segurament el que faran és posar-ho a l'altre cantó de la via i deixar una miqueta, doncs, que, bueno, envellir, òbviament, al litoral, amb el que puguin,
espai,
però està clar que construccions amb ciment, és a dir,
anar allà a asfaltar, no ho faran més.
Sí, sí, deixa'm, però... deixa'm dir una cosa. Sí. No, digues.
No, no, dic...
Jerarquia.
Amb això del passeig de Pineda.
Sí.
Si treuen aquest carril bici, les bicicletes passaran per on caminen els peatons.
Sí, però, Pere, que no poden abocar més diners...
Bueno, perquè aquí no hi ha res.
Sí, però que vull dir que no poden abocar més...
Les bicicletes a Calella passen per on els donen la gana, no passen per
Mària. Estem tranquils perquè està prohibit aquest tema, ja sabem que passen, però està prohibit.
Com sentia en Gibert, poden pagar, diguem, un altre carril amb el diferencial del 14 o 26% que cobren de plusvàlues, per exemple.
Correcte.
Aquí poden pagar un altre carril.
Ara m'estic perdent, no sé...
Home, estava sentint una entrevista que feies abans
la
nostra.
Ah, de la plusvàlua.
Que han pujat, diguem, un puntet o 13 o 14. No, i amb el diferencial de valors catastrals que tenen sí que poden pagar un altre carril bici. Poden pagar 50 carrils bicis.
Petita desviació sobre el mateix tema.
Digues.
Lamentant tot el que ha passat i tenint en compte que han passat coses molt greus i que d'allò, vull fer un incís. De la mateixa manera que ha canviat l'hàbit del comerç, ha canviat l'hàbit de les vacances.
Correcte.
No hi ha ningú...
Qui és que està movent un paper de carnels?
Que el 26 de gener decideixi, el 28 de gener que devem ser avui, decideixi què farà les vacances de l'agost. No fa gaires anys vaig parlar amb un director d'hotel preguntant-li com se li enfocava la temporada i no ho sé.
Alcalde.
Està destapant carnels.
A veure, un moment.
Que li he donat a l'hermano Isidro.
És que se sent molt per la ràdio.
Ha estat en Pere, ha fet traïció. Hi ha donat per sota la taula perquè està moderant el debat. Ha estat en premeditació, ho has vist?
Els hi posem aquí un pot de carnels.
Està treballant aquí sota la taula.
Avui no té pati.
Alcalde, va, que acabem.
Això s'ha acabat. Avui aquesta queixa de que hi ha gent crueu amb les cames, hi ha gent que potser decidirà fer una altra cosa per la mica de cosa que hi ha aquí, doncs jo no hi crec.
He dit apretar les cames, He dit apretar les cames.
Jo entenc que per apretar-les s'han de creuar, però...
Jo és que anava a agafar un carbel, però ja no m'atreveixo.
Molt bé. Escolteu-me, ho hem de deixar aquí.
Escolta'm, jo abans d'acabar voldria que dius clar que si el d'abans ho s'ha sentit, que no se'n cregui...
Té el telèfon bullint, no paren de dir-li.
El que està parlant jo és de que, segons Vox, aquesta seria la solució.
Correcte.
Però que jo mai penso això.
Ha quedat clar.
A casa ens rebran amb un pal d'escombra.
Això de l'Ira em fotrà les mossegades.
Abans de tancar un petit reconeixement, diguem, aquí a mort, que és en Kobe Bryant, segurament els futboleros no ho entendran. És com si s'hagués mort un Messi per vosaltres. O sigui, i en aquest sentit, doncs, el món del bàsquet està consternat. Però no només el bàsquet dels Estats Units, és que els equips infantils i preminis estan fent homenatges en els seus entrenaments, estan un minut de silenci amb el número 24 al marcador, especialment, diguem, per aquest exemple, diguem, d'esport. Diguem que hem perdut aquest dia.
I això és molt important perquè demostra la qualitat humana que tenia aquesta persona. Té unes frases brutals amb molt de significat.
Molt bé, Francesc Membrí més.
No és exactament l'exemple perquè Messi està en actiu i aquest senyor estava retirat.
Fa 3 anys.
Lamentable com a qualitat de deportista, només faltaria. Però vull dir, no és aquesta.
Home, era un mite.
Pels futboleros i els basquetboleros sí que ho és. És com un Michael Jordan que s'ha mort.
Us deixo discutint ara. Us deixo discutint per un micros. Membrí més, Grima, Jordi Martí, Pere Puig, alcalde Quim Rei i Josep Maria Vila. Bona setmana.
Igualment.
Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Aquest dijous 30, a les 12 i a les 6 de la tarda, escolta el grup petit del Centre Obert als Pins parlant del Dia de la Pau a Ràdio Calella i recupera-ho a radiocalellatv.cat.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/radiocalella.
Twitter@radiocalellatv. Participa.
radiocalella.cat.
Interactua amb nosaltres. Ràdio Calella. Textos, àudios. 107.9. Fotos, vídeos. Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
recta final de la ciutat d'avui. Uns marxen, entra a l'estudi de la Dolors Liauri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una.
Doncs mira, avui obrim informatiu. Si ahir obríem amb la petició de la Fiscalia Anticorrupció que demanava que s'investiguessin a 12 exdirigents catalans, sí. 12 dirigents de Convergència Democràtica de Catalunya, entre els quals l'alcaldessa de Calella, per unes aportacions fetes al partit entre els anys 2008 i 2015. Doncs bé, ahir a la tarda la notícia és que des de l'Audiència Nacional el jutge a qui es va remetre aquesta petició per part d'Anticorrupció ha respost a aquesta petició i ha demanat al Ministeri Públic que doni més dades, que argumenti millor aquesta petició, perquè amb les dades aportades doncs, diu que són insuficients per realitzar investigar aquestes 12 persones, entre les quals l'alcaldessa de Calella, també 4 exconsellers de la Generalitat de Catalunya. Així és com estan les coses. El fiscal ha dit que tornarà a fer l'escrit per remetre l'altra vegada a l'Audiència Nacional perquè sosté doncs, la petició de investigar per un presumpte delicte de blanqueig de capitals aquestes 12 persones. Ahir la notícia era que Montserrat Candini doncs, no faria declaracions, es manté doncs, en el mateix posicionament. Sí que ahir va fer un escrit a les xarxes socials en què assegurava que el temps doncs, faria o portaria a veure que aquestes informacions, aquestes acusacions són falses. Des de llavors ha rebut moltíssimes mostres de suport. Sense anar més lluny, la que li ha transmès aquí, davant dels micròfons, el tinent d'alcaldia d'Hisenda, el Josep Gibert, que directament ha vinculat aquesta acusació d'anticorrupció amb el posicionament que ha tingut Montserrat Candini en tot el procés d'independència. Ha dit que vaja, que espera tot això, que cap partit faci un ús, instrumentalitzi políticament aquesta acusació per part de la Fiscalia, que ara mateix doncs, es manté la petició de Fiscalia, però el jutge de l'Audiència Nacional doncs, no l'ha acceptat. Entro ara mateix a l'estudi amb una notícia d'última hora i és que Esquerra Republicana doncs, s'ha desmarcat de la petició o de la iniciativa dels tres partits de la taula de confiança de promoure una consulta popular sobre l'Aldi. Esquerra se'n desmarca i així ens ho han confirmat des de la CUP. Ahir un dels seus portaveus, el Xavier Nogués, a la tertúlia doncs ja deia, avançava que els indicis el portaven a sospitar doncs, que la unió d'aquests tres partits en aquesta taula de confiança fent front comú en aquest projecte podia doncs, desestabilitzar-se, podia trencar-se realment. Des de la CUP ens confirmen que ahir va haver-hi una reunió, una de les reunions periòdiques que fan els tres partits i que va ser en el marc d'aquesta reunió doncs, que Esquerra Republicana va comunicar que desistia d'aquesta via, de la via de la consulta popular i que optava per centrar tots els seus esforços en contra del projecte de l'Aldi per la via institucional, és a dir, a partir de requeriments, d'escrits tramitats per la via oficial. Li preguntàvem a la CUP si això d'alguna manera o altra fa que es trenqui la confiança que dona nom a la taula en què s'asseuen aquests tres partits.
I què ha dit?
Bé, ens diuen des de la CUP que realment això ha sigut un punt d'inflexió, que ha retardat el procés de gestar aquesta consulta popular, però que, vaja, que les reunions de la taula de confiança continuen, no? continuaran treballant, perquè hi ha molts altres aspectes en què sí coincideixen, però vaja, la notícia és aquesta, que Esquerra Republicana desisteix de promoure una consulta popular sobre l'Aldi i centra els seus esforços en la via institucional, mentrestant CUP i Calella en Comú que seguiran donant suport a aquest grup promotor, a aquest grup de ciutadans que sembla que són ara les persones que estan acabant de perfilar aquesta iniciativa que ahir en recordava el portaveu del govern que comporta certa complexitat jurídica i legal, i que deia Josep Torres que tampoc estava del tot segur que es pogués tirar endavant. Mm. Veurem en què queda tot plegat, en sí. Portem parlant ja uns quants mesos, tot plegat va arrencar el passat mes d'octubre. En aquests mesos el projecte ha seguit superant tràmits administratius, no sabem quan arribarà aquesta consulta, si finalment s'acaba convocant. És aquesta notícia d'última sí. hora que et porto, Sònia, a tu i a tots els teus oients. Avui el Josep Gibert, com dèiem, el tinent d'alcaldia d'Hisenda i Recursos Humans, que ha passat per la ciutat defensant aquesta pujada de sous dels treballadors municipals, que és la conseqüència directa de l'aplicació de l'estudi de valoració de llocs de treball, que encara està a l'aire perquè hi ha un impediment legal ara mateix per aplicar-la, per les restriccions a nivell estatals derivades de l'inici de la crisi econòmica. Tot plegat està aturat, però sí que des de l'Ajuntament s'ha fet la previsió pressupostària per poder-la implementar. El Josep Gibert ha explicat que els treballadors de l'Ajuntament de Calella fan una bona feina i que es mereixen cobrar, si més no, el que es cobra de mitjana en altres poblacions similars a la de Calella. He parlat d'una qüestió de justícia sí. i fins i tot un tema que respon a raons fins i tot a socials. El Josep Gibert, que també ha confirmat que des de l'Ajuntament de Calella s'ha demanat a la Generalitat de Catalunya el registre de pisos buits que hi ha aquí a la ciutat. Vaja, aquest ha de ser el pas previ a l'estudi d'aquest gravamen que l'equip de govern es va comprometre a aplicar a petició d'Esquerra Republicana per tal que li facilitessin l'aprovació de les ordenances fiscals. Sí que Esquerra demanava un gravamen sobre els pisos buits a mans de grans tenedors, vaja, a mans de bancs. Directament, per fer-ho més clar. Josep Gibert ha dit que això, en tot cas, tampoc és una competència que tingui l'Ajuntament de Calella, el fet d'aplicar un impost afegit als pisos buits, i que hi ha altres ajuntaments del país que ho han provat, advertit Gibert, i que no se n'han acabat d'en sortir. Més coses, Sònia. Parlarem avui de la grip, que després del temporal ha arribat a nivell d'epidèmia. Sí. Des del gremi d'hostaleria, que ens diuen que aquest temporal està afectant ja, de fet, a les reserves de sí. Setmana Santa. I recuperarem les declaracions d'ahir del tinent d'alcaldia d'Esports, Marc Buch, que va parlar de la gala de la nit de la capital catalana de l'esports, que se celebrarà dilluns que ve a la Sala Mozart, i que amb això s'acabarà la programació d'aquest any. Deixo que soni la Rosalía.
Sí, perquè jo sé que tu ets molt fan de la Rosalía. Molt bé, Dolors, gràcies.
Gràcies.
Acabem la ciutat d'avui, doncs sí, amb música de Rosalía, guanyadora d'aquest Grammy, el millor àlbum llatí alternatiu. Demà tornem als vols de les 10 amb més ciutat. Demà parlem de teatre, entre d'altres coses. Adéu-siau. El tiempo que tú estés dentro yo te espero.